El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto i avui fins 9:15 estarem, com sempre, explicant-vos l'actualitat de la setmana. Ara comencem parlant de la situació actual que viuen les perruqueries, perquè hi ha menys clients des de la pandèmia i cada cop més intrusisme en el sector. Més de 15.000 perruqueries han hagut de tancar després de la pandèmia. El sector de la imatge personal encara no s'ha recuperat i dels 50.000 salons de perruqueria i estètica que havia oberts al març del 2020 han sobreviscut menys de 35.000, és a dir, més de 15.000 no han tingut més remei que tancar. Avui, sobre el tema, per parlar de la situació de les perruqueries, en parlem amb l'Antonio Arjona, que és el president del Gremi de Perruquers de Barcelona. Antonio, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Claro, hablamos de una situación preocupante, ¿no?, sobre todo a raíz de la pandemia hacia aquí. Y no sé cómo lo veis vosotros desde el gremio, pero supongo que preocupa, ¿no?
Sí, bastante, bastante preocupa el tema de los de las peluquerías, porque en teoría nosotros, a través de nuestro gremio, sí que es verdad que hemos notado mucha bajada. Y bueno, se está hablando efectivamente, como tú has dicho, de un 50% aproximadamente, pero sí que la remontada ahora ha habido un poquito que puede ser un 5, pues un 10, indiscutiblemente, pero eso no es suficiente. O sea, una remontada de una peluquería después de una pandemia con todo lo que cayó, pues se ha perdido porque hay quien no puede aguantarlo por alquileres caros. Yo tengo pues incluso de cadenas que han plegado, pero cadenas con bastante personal. Uh-huh. Y las que no, pues han quedado con mucho menos personal. Y entonces es imposible aguantarlo esto después de la pandemia. Claro, la recaudación que antes tenía, por ejemplo, 180 millones de euros, a lo mejor se quedan 150 o menos. Y esto pues representa que ahí se pierde más del 20%, claro.
Ya. Yeah. Además, también las visitas a los centros de peluquería se han reducido a la mitad desde el año 2019, y claro, sí, cada vez hay más gente que se lo hace en casa, ¿no? Hay gente que recurre más a cortarse ellos mismos el pelo, a hacerlo en casa para que les salga más económico, y en este caso pues perjudican a las peluquerías, ¿no? También.
Sí, esto es una cosa que sí que lo hemos notado, nosotros mismos lo notamos, que después de la pandemia, o sea, cuando la pandemia, la clienta que venía, o el cliente, pero sobre todo las mujeres, ¿no?, que venía a peinarse cada semana, se lo tenían que hacer en casa. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando ella venía, ya dice, bueno, ya me da igual, ya pasaban del tema. O sea, que igual en vez de venir una vez a la semana, ya te venían al mes, o incluso los tintes de ese mes, muchos se los han dejado el cabello blanco, natural, ¿no?, tal cual grupo tiene. Esto representa que si vas por la calle, y yo me doy cuenta de que hay mucha gente que dice, pero ¿cómo es posible, no? Pues sí, tienen el cabello blanco, que no es que se les vea feo ni no deje de cuidárselo, pero ese tinte que se hacía muy a menudo, esas mechas, esos colores, pues indiscutiblemente se han perdido. Y aunque se haya remontado un poco, porque siempre pues se intenta remontar, pero las pérdidas siguen siendo mucho todavía. O sea, que tú me estás hablando de un 50%, y sí, si no tenemos el 50%, el 40% está perdido seguro.
Uh-huh. Y también una de las cosas que se nota es que la reducción de la frecuencia con la que se acude a la peluquería provoca también que cuando van a la peluquería, cuando llevan ya mucho tiempo sin ir, pues aún se tienen que hacer más cosas, ¿no? Y al final el precio sube, pero tampoco os ayuda muchísimo a la hora de poder remontar, ¿no?
No, porque mira, ahora uno de los factores que hay es que llegan a peluquería, si tienen que hacer más cosas, se hacen menos, eso para empezar. Antes llegaba un labial, llegaba las cejas, las manos, etcétera, etcétera, ¿no? Aunque hoy hay muchos puestos de mano y a lo mejor por ahí también pues se hacen bastantes, ¿no? Pero sí que es verdad que llega y a lo mejor dice, no, el pelo no me lo seque, te pongo un ejemplo, ¿no? Y entonces el cabello no quieren que se lo seque. Si se ponía un producto para que espuma, etcétera, etcétera, para que ese peinado fuese más mejor, eso se ha perdido, pero mucho, ¿eh? No, ya me lo seco, me da un poquito al aire y ya la. Entonces, claro, esos son servicios que se van perdiendo y, sí, y incremento, el salón no los coge, ¿no?
Exacto. Exacto, y una consecuencia también derivada de este problema es la proliferación de los servicios de peluquería a domicilio, ¿no? O los centros clandestinos que también se hacen en casa de un peluquero, en este caso. Hablamos también de gente que por cuenta propia pues va a peinar a la gente en su casa, que monta, por ejemplo, su centro en su misma casa también. Antes tampoco pasaba esto, ¿no?
Sí, esto está ahora muy de moda también, porque te voy a poner un ejemplo. Y una es que esté en contra de ayudas o que se den las personas, hay que ayudarlas, pero hay que ayudarlas para que se trabaje y para que se produzca. Si damos ayuda, por ejemplo, una persona se queda en paro, es peluquera o se ha jubilado, yo qué sé, mil historias, ¿no? Y esto hace que va por las casas, automáticamente no deja de hacer un fraude y al mismo tiempo está quitando un trabajo a los salones de peluquería. De esto sí que hay bastante, pero claro, si llega la persona y dice, bueno, es que yo no tengo trabajo y qué tengo que hacer, pues claro, si no tiene trabajo tiene que comer, ¿no? Pero esto sí que hay mucho, y unas que no lo tienen en casa y otras que van por las casas, es igual, claro. Como tú dices, ahí sí que hay bastante, sí que de verdad, sí hay bastante, y bueno, ¿que tienes que denunciarlo a uno por uno? Pues no,
no
es la administración la que tiene que controlar un poco también.
Exacto, es muy difícil de controlar estos casos, pero ¿qué es lo que pedís vosotros? ¿Qué es lo que reivindicáis?
Bueno, nosotros lo que estamos reivindicando, uno de los temas es este, ¿no? Que se controle un poco más este sector de peluquería o de gente que bueno, que es lo que estamos hablando, que se le da una ayuda y entonces, pero eso es, ya no digo la peluquería, ¿eh? Puede ser en cualquier otro tipo de profesión, ¿eh?
Sí.
O sea, estamos hablando de la peluquería, pero es que aquí entre todas, ¿no? Y lo que sí que se reclama, una de las cosas que estamos reclamando es una bajada del IVA.
Exacto.
Esto no hay manera de conseguirlo. Y para que la peluquería pueda tirar mejor. Y también una de las cosas que se reivindican es que cuando hay, por ejemplo, pues gente que está aprendiendo, ¿no? Un aprendiz, eso se tiene que tener una ayuda de fiscales para que esa persona pueda formarse. Si esa persona va a cobrar igual que un oficial o va a cobrar o el seguro que te sale casi igual, pues no lo metes. Eso está claro, no lo entra, o sea, que entonces te va directamente el oficial, y la prueba está que los buenos oficiales en las peluquerías, como puede ser, restaurantes, cocineros, etcétera, faltan, ¿eh? Y tú dices, ¿cómo es posible si el sector está caído? Bueno, pues los buenos profesionales se buscan.
Claro, claro, cada vez hay menos gente, ¿no?, que quiere dedicarse también a este sector.
Bueno, antes las peluquerías... yo por ejemplo, pues mis hijas no han querido seguir el negocio, pues ya está, eso se ha perdido, pero no es que sean mis hijas, puede ser el hijo de cualquier otro peluquero profesional, que me acuerdo que en el gremio se venía, y venía el hijo, pues venía el primo, y si no el primo, el amigo, etcétera, etcétera, ¿no?
Uh-huh.
Y esto pues ya no lo hay. Entonces, ¿qué nos encontramos? Bueno, pues que los negocios, pero ya estamos hablando de todo el sector, no de la peluquería, es que los jóvenes no quieren negocio, no se quieren sacrificar por un establecimiento que está encerrado. Ellos quieren su estudio, su empresa, moverse, ser libre y bueno, y que la vida les sonría. Y claro, es una pena porque se pierde un sector de profesión que es manual, no se gana lo que se tiene que ganar, y no me extraña que la gente pues no lo quiera, porque no se gana bien, no.
Y el futuro, imagino, visto lo visto, aunque tampoco lo veis muy bien, ¿no?
¿El futuro de qué? ¿De la remontada?
De la remontada, si veis que es posible esta remontada.
Esto, mira, ahora tal con el sistema que está viendo de peluquerías que se montan de cualquier manera, y en esto que estamos hablando, que los jóvenes de los padres, los padres, sí, efectivamente, que tienen hijos y no se quieren quedar los negocios, estos son negocios que se van plegando. Y además la prueba está que hay negocios que de gente que se jubila, si no se jubila, los traspasan, y sí que hay algunos que, claro, que se traspasan, pero ya la gente no los quiere. Y cuando tú ves que hay un salón que se cierra, dices, pero bueno, el sitio este no es un sitio malo, es un sitio bueno, ¿no?, porque más o menos está bien posicionado, y te das cuenta que está cerrado, algo falla. Entonces, ¿qué es lo que falla? Bueno, pues que falla, pero en este caso la peluquería, como puede ser mucho otro tipo de negocio, ¿eh?
Uh-huh.
Y esto pues es que la juventud no quiere seguir el patrón de los padres o de los familiares que estén. Y el que sigue es porque, bueno, porque en teoría o le gusta mucho, 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 o no, porque tampoco se vaya a ganar la vida muchísimo mejor. En teoría, si está bien posicionado, pues sí, se la puede ganar la vida, pero sí que cuesta mucho, ¿eh?
Uh-huh. Pues Antonio Arjona, presidente del gremio de peluquerías de Barcelona, muchísimas gracias por hablar con nosotros y ojalá esta remontada sea posible. Gracias.
Bueno, pues nada, gracias. Y bueno, es una pena que estas 250.000 familias que viven del sector de la peluquería, que cada día se baja más, pues a ver si es posible que se vuelva a remontar, si no a esa cantidad, un poquito más.
Pues sí.
De lo que ahora actualmente tenemos.
Ojalá que sí. Muchísimas gracias, Antonio.
Gracias a vosotros. Chao. Adiós.
I ara parlem del Saló de Turisme de Fira de Barcelona, el B-Travel, que ha tancat les portes després de posar de manifest la reactivació de l'activitat turística, que ja és un fet. El certamen ha comptat el estat en el Palau 8 del recinte de Montjuïc i ha comptat amb un total de 129 expositores. Ha despertat també l'interès de milers de viatgers que s'han pogut informar o contractar les properes vacances o escapades. I es tracta, doncs, d'una de les millors edicions dels últims anys. Si no tinc mal entès, és així i en parlem perquè ens ho expliqui amb el president del B-Travel, el Martí Serrate. Martí, molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
És així, no?
Sí. Sí, estem molt contents perquè, bueno, s'ha demostrat, com comentàveu, la plena recuperació de l'activitat turística i que, d'alguna manera, doncs, bueno, doncs, amb un increment d'un 21% d'expositors, amb més de 26.000 visitants, i bueno, doncs estem, això demostra, doncs, una confiança i després un positivisme de que el consumidor, doncs, bueno, prioritza el fer tindre clar el tema de l'oci i dels viatges abans d'unes altres coses, a pesar de totes les amenaces que puguin afectar el nostre sector, que són moltes, com la inflació, l'augment de costos, les guerres, etcètera, no?
L'altre dia sentia que es deia, doncs, que les vacances és una de les principals hipoteques, podem dir, no?, que fan els espanyols durant l'any, no?, que hipotequen part del sou per poder anar-se'n de vacances, i això ho demostra, no?, amb aquests 26.000, o superant, més ben dit, aquestes 26.000 persones que han visitat el B-Travel, amb xifres, doncs, més altes que les del 2023, no?
Sí, sí, evidentment. Vull dir que ara nosaltres ja hem deixat de comparar amb el sector turístic perquè fins al 2023 comparàvem amb el 2019 per als efectes de la pandèmia i ara ja hem tornat a la normalitat i ja comparem amb l'any anterior. O sigui, el 2024 compararem amb el 2023 que vam ja lograr les xifres del 2019, inclús superar-les en alguns casos, no? Per tant, jo crec que, a més, el mercat català representa el 24% del turisme emissor receptiu d'Espanya, que és una quarta part, i, per tant, hi ha molt bones expectatives en aquest sentit amb les dues direccions, no?
Mm-hmm. Quin tipus de vacances o d'escapades han pogut contractar més les persones que han visitat el B-Travel?
Sí, perquè hi han hagut més de 40 agències professionals especialitzades, i que és l'únic saló que la gent, a part de planificar les vacances i informar-se, doncs també pot comprar les seves vacances, i aquest és un efecte diferenciador. I bueno, doncs, bueno, la gent ha canviat una mica els seus criteris de personalització, en el qual, bueno, doncs és més omnicanal, poden estar més a les redes socials, per tant la digitalització és molt important per ells, no? I també de criteris de sostenibilitat, que cada vegada hi ha més exigència amb aquest nivell. I després també, bueno, vol viure experiències úniques i després, pues, també molts viatges que siguin personalitzats a les seves possibilitats i al seu perfil, no?
Mm-hmm. Sobretot, crida l'atenció el fet de que les destinacions pròximes a Catalunya hagin sigut les més sol·licitades pels visitants, no?
Sí, sí, bueno, o sigui, també amb la pandèmia vam veure que el primer mercat que es va reactivar va ser el nacional i el domèstic, i després, bueno, doncs molta gent havia viatjat a algun indret del món i que no coneixia, doncs, bueno, pròpies coses de Catalunya o d'Espanya, i el turisme nacional se li dona molta importància en aquest nivell, a pesar de que representi un 40%, 60% internacional, però, bueno, vull dir, al final, doncs, la gent també escolleix, això, la prova és que estaven totes les autonomies, pràcticament, inclusiu Vizcaya va vindre per primera vegada, tothom està molt content, que és també aquesta enquesta que fem als proveïdors, no?, que venen els expositors, i al final, bueno, doncs, les destinacions de, bueno, d'Amèrica Latina, no? I després, bueno, pues, Tanzània, amb Àfrica, amb Kènia, amb Madagascar, després les Illes Maldives, Estats Units, Grècia, Xile, bueno, i sobretot també hem recuperat, que també és, un, és importantíssim, perquè hi ha un mercat que està creixent, inclusiu, que és el mercat de creuers, que havien deixat de vindre a Barcelona per la pandèmia, 1.800 operadors de creuers, i també el Barcelona és el primer port d'Europa i el tercer del món, per tant, té un interès molt important també aquest producte dels creuers, no? I sobretot ciutats europees, en el qual, bueno, pues estan acostumats a viatjar i cada vegada hi ha més demanda. I sobretot, bueno, pues també la connectivitat aèria de l'aeroport del Prat és fonamental, no?
Mm-hmm. Entorn de la pandèmia cap aquí, ha canviat una mica les preferències de la gent a l'hora de viatjar?
Sí, la gent al principi està més informada. El que vol viure és, no solament és tema de del sol i platja, sinó vol dir experiències diferents, no? I que se li aconselli, que se li dona totalment garantia, que les agències de viatges li dona el 100% de la garantia segons la llei europea de consum, i al final, bueno, pues, bueno, també vol fer experiències culturals, el tema de la gastronomia, que també està a Barcelona amb el Vi Delicious, pues, bueno, són valors afegits que la gent cada vegada inclueix més en els seus viatges.
Exacte. I el perfil dels clients que contracten aquests viatges, suposo, doncs, de tot tipus, no? Tant familiar, un client sí. Més jove, potser també, no?
Sí, clients joves. Després famílies, com dèieu, després també, bueno, doncs, sèniors, en aquest sentit, parelles, viatges de nuvis, bueno, doncs, també grups, que també és important, hi ha gent que viatja en grup, i també, bueno, doncs, amb amics o el que sigui, per tant, tots aquests perfils, doncs, bueno, cada vegada s'estan imposant més, i la gent es planifica les seves vacances amb més de temps, no? Que això també és important, i hi ha un percentatge molt escàs que ho deixa a última hora, per exemple, amb el pont llarg de la Setmana Santa, no? A veure el temps, la climatologia, el que sigui, però bueno, la gent anticipa les seves vacances, ho té clar, s'ho estudia, va amb un assessor que és l'agència de viatges corresponent, i al final, bueno, pues, reserva, pues, tranquil·lament amb totes les experiències que vol realitzar a bord del seu pressupost, no?
Mm-hmm, clar, planifiquem potser més, i així també suposo que deu servir com a motivació, no? Veure una mica a llarg termini i ja tenir-ho planificat, i després veure, doncs, que es va apropant el dia i que arriben les vacances que tant desitja tothom. Així que moltíssimes sí, gràcies. Sí, digue'm.
No, perquè la gent no improvisa tant, sinó que planifica, perquè tampoc vol esperar-se a última hora que tingui problemes amb la seva planificació del viatge, no?
Exacte, i també el fet del preu, no? Que suposo que amb planificació, doncs, potser és més econòmic, oi?
Correcte, inclusiu hi ha ofertes de compres anticipades en segons quins productes, i jo crec que el consumidor està sumament informat i sap totes aquestes característiques, i per tant això és un concepte que ho té claríssim, i que i ara més al nivell d'informació que té a través de la digitalització, que també nosaltres estem en contacte abans, durant i després del viatge, que també això és una exigència importantíssima d'estar en contacte amb el consumidor, no?
Exacte. Doncs moltíssimes gràcies, Martí Serrater, president del Vitravel, per parlar amb nosaltres i per explicar-nos això. Tant de bo ens puguem anar de viatge també a tots aquests llocs que ens has explicat. Moltíssimes gràcies.
Comptem amb vosaltres.
Gràcies.
Bon dia. Adéu.
I parlem ara del llançament de Balance Phone, una nova aplicació de telèfon mòbil dissenyada per fer un ús saludable de la tecnologia i deixar enrere les distraccions de les aplicacions addictives dels nostres dispositius. La implementació d'aquesta eina del mòbil fa guanyar temps als seus usuaris i també recuperar el control de l'ús del dispositiu. En parlem, si és així, amb el Carlos Fontclara, que és un dels cofundadors. Carlos, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, aquest és el principal objectiu de l'aplicació, oi?
Exacte, ho has definit perfecte.
Perquè realment, en el moment que vau pensar en fer una aplicació, què és el que us venia al cap? Què volíeu fer realment? El fet de que la gent, doncs, no estigués tan enganxada, però alhora també és una aplicació de mòbil. Com ho volíeu encaminar?
Sí, de fet, tot comença per experiència pròpia, de donar-nos compte nosaltres mateixos estàvem fent servir massa el mòbil i ens estava robant massa temps, i a parlar-ho entre nosaltres sempre havíem volgut emprendre i vam veure que podia ser algo interessant. Vam veure sobretot que al nostre entorn moltíssima gent tenia el mateix problema, i la primera idea va ser llançar un dispositiu propi que directament no tingués aquestes aplicacions. I després vam entendre que era més fàcil llançar una aplicació, primer veure si solucionàvem el problema i després avançar cap a aquest dispositiu. Llavors, és el que hem fet. Hem llançat l'aplicació ara de moment gratuïta perquè volem que el màxim de gent la pugui fer servir i, bueno, anar veient com estem solucionant el problema i després seguir avançant i acabar llançant aquest dispositiu propi.
Perquè d'aplicacions addictives, a quines us referiu?
Sí, ho vam definir com a totes aquestes aplicacions que estan optimitzades perquè l'usuari hi passi el màxim temps possible. Llavors, al final, això es resumeix en xarxes socials, plataformes de streaming, jocs, pornografia i apostes.
Uh-huh. I amb aquesta nova aplicació, amb el Balance Phone, què és el que es faria? Estarien totes aquestes aplicacions eliminades? Com seria això?
Exacte. El que fa l'aplicació és modificar la interfície del mòbil, la fa molt més simple, eliminant tots aquests colors de les apps, i el que fa és la fa en blanc i negre amb una llista on és molt menys, diguéssim, appealing a el que és interactuar amb el mòbil, i després el que fa és bloquejar aquestes aplicacions. Llavors, quan tu te la descarregues, pots accedir-hi, però al moment d'obrir-la et surt una pantalla que no et deixa entrar a l'aplicació i simplement et retorna a la pantalla d'inici.
Per gent molt addicta, no? Suposo que... Clar,
bueno, gent molt addicta, gent que vol desconnectar una mica i fer un ús més intencional de la tecnologia.
Exacte. Clar, com abans comentaves, el fet de que se us va ocórrer a vosaltres mateixos, no?, per experiència pròpia. Clar, sou dos emprenedors barcelonins de 24 anys, tu, Carlos, i l'Albert, i clar, ho viviu amb experiència pròpia, a la vostra pròpia pell, dia sí, dia també, i suposo que també en el vostre entorn d'amics, de familiars i doncs de tot una mica, no? Suposo que és el dia a dia vostre i de la gent que us envolta.
Totalment, sí, ho vam veure molt clar, i a més, a la que vam tenir el producte preparat, nosaltres mateixos el vam començar a fer servir i hem vist un canvi brutal. O sigui, hem passat els dos de fer-lo servir entre 4 i 5 hores al dia a passar només una hora al dia, i ha sigut una sensació de liberació increïble. I a més vam veure després que era un producte que, per casualitat, però que després ja ho hem anat adaptant cap a això, s'adequava molt bé pels pares, perquè al final és una solució que tu pots instal·lar directament al mòbil del teu fill i ja saps que està en un entorn segur i protegit.
Mm-hmm, exacte. Clar, té una funció també educativa, en aquest cas, de pares cap als més petitets, cap als seus fills i filles, i clar, suposo que deu ser bastant útil, però sí que és cert que hi ha, per exemple, el fet de poder decidir quina aplicació es restringeix, quina no, per exemple, jo què sé, si volen tenir xarxes socials però no volen que el nen, per exemple, accedeixi a altres continguts, no? Per exemple, ara explicaves pornografia o altres aplicacions, es pot decidir o han de ser totes alhora?
En el nostre cas són totes alhora, perquè nosaltres creiem que l'única manera de canviar els hàbits de veritat és sent una mica radicals amb la solució, uh-huh. Però al final el nostre missatge no és no tinguis xarxes socials i no accedeixis mai a aquest tipus de continguts. Al final el que volem és que no ho facis les 24 hores del dia on el mòbil està amb tu a tot arreu en situacions en què no ho hauries d'estar fent. Clar. Llavors, sí que defensem bastant i que al final aquestes aplicacions tenen cert valor, sobretot a partir d'algunes edats, però el que defensem és fes-ho en un entorn controlat, en una unitat de temps molt definida, com pugui ser a l'ordinador un cop estàs a casa, o amb un iPad, si tens un iPad. Però creiem que el problema és fer aquest ús excessiu quan el tens al mòbil i tot el temps t'està reclamant la teva atenció les 24 hores del dia.
Mm-hmm. Clar, molta gent, per exemple, també del meu entorn, no?, que més o menys tenim la mateixa edat, el que fa és desinstal·lar-se les aplicacions, no? Desinstal·les Instagram, desinstal·les, jo què sé, Twitter, WhatsApp, però amb això doncs t'estalvies haver de seleccionar i ho fa tot per tu, no?
100%. De fet, nosaltres ho vam intentar. La nostra primera reacció va ser aquesta, de dir, bueno, ens esborrem les aplicacions i veiem com va. I per una raó o una altra, sempre acabàvem veient que acabàvem tornant a instal·lar-les i tornant a fer-les servir.
Sí.
El que hem fet amb l'aplicació és això, intentar evitar i posar el màxim de fricció a l'hora de tornar a instal·lar-te aquestes aplicacions.
Doncs, Carlos Fontclara, un dels cofundadors, juntament amb l'Albert Beltrán, d'aquesta aplicació Balance Phone, per tothom que vulgui desconnectar una miqueta, desintoxicar-se una mica de les xarxes socials i d'altres aplicacions addictives, doncs ja ho sabeu. Apliquem, com es diu això? Ens baixem el mòbil, no? Ens descarreguem, ara ho dic.
Exacte.
Balance Phone, i ens oblidem durant un temps d'aquestes aplicacions i així tenim una mica la ment més lliure. Moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho i enhorabona per aquesta aplicació, a veure si va endavant i si a poc a poc doncs, teniu tot aquest èxit que segur que sí. Moltíssimes gràcies.
Super, moltes gràcies a tu.
I de seguida parlem de Setmana Santa i de com ho podem fer per viatjar amb la nostra mascota.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Domingo de Ramos. Los fieles aclaman a Jesús con sus palmas y conmemoran su entrada en Jerusalén. La Eucaristía, que da comienzo a la Semana Santa. En directo, desde la Plaza de San Pedro, Santa Misa de Domingo de Ramos, presidida por el Papa Francisco. El domingo a las 10 de la mañana, en 13.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo. Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches. Las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si eres directivo de una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Has montado un show espectacular. ¿Ha sido fácil?
No, justo antes de empezar se fue la luz. Pero mi equipo lo solucionó tan rápido que incluso empezamos puntuales.
Tu Opel y tú también sois un tándem perfecto. Por eso sabéis que lo mejor es realizar el mantenimiento anual en Opel Service con lubricantes Total Energies. Pide tu cita online y entra en el sorteo de regalos sorprendentes. Condiciones en opel.es.
Vive la provincia de Valencia en Semana Santa. Disfruta de sus playas a cualquier hora del día. Deleita tu paladar con una gastronomía única. Siente sus tradiciones. Practica deporte en entornos singulares. Emocionate en sus pueblos y parajes naturales. Provincia de Valencia, espectacular. Valencia Turisme, Diputación de Valencia.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Com dèiem, cada cop es porta més el fet de viatjar amb la nostra mascota o animal de companyia i avui volem parlar de com ho podem fer perquè sigui una bona experiència per tots dos. El Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona està animant els tutors de les mascotes a planificar bé les seves vacances, com per exemple les de Setmana Santa, cosa que inclou comprovar amb el veterinari que el seu animal de companyia gaudeix d'una bona salut i està preparat per viatjar. Per parlar sobre aquest tema, tenim amb nosaltres a la veterinària i membre de la Junta del Govern del Col·legi Oficial de Veterinaris, la Maria Elena García. Maria Elena, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem sobretot de com podem comprovar, no, que el nostre animal de companyia està bé per viatjar, tant en Setmana Santa com també per vacances d'estiu o qualsevol escapada de cap de setmana, i què és el que hem de fer per tal de tenir això correctament?
Doncs mira, el més important és saber ser molt conscients de que el nostre animal està en condicions per viatjar, i moltes vegades, bueno, quan és un animalet que ha anat freqüentment al veterinari i està controladet, generalment sempre passen per la consulta, per preguntar per antiparasitaris, collarets i coses així abans de marxar de vacances, però hi ha vegades que si el nostre animal no està prou bé o és vellet, sempre va bé que fer-li una ullada abans de marxar, perquè els animals són molt estressables i quan canvies d'ambient i rutina, sobretot si marxes un parell de setmanes o tres, pot destrutar molt el seu sistema immunitari i que pateixin alguna malaltia que es pot preveure, ¿vale? Si fas una visita amb el veterinari prèviament i ella pot informar si estan les condicions idònies per poder fer el viatge.
Normalment, per exemple, parlem de gossos i gats, no? Mm-hmm. Normalment, els que s'acostumen des de ben petitets a viatjar o a sortir fora i anar d'un lloc a l'altre, ho tenen després molt més fàcil, no? Si ho faig ja quan jo són més una mica adults, és més complicat i poden patir més, no?
Sí, clar, tot això al final és un aprenentatge i hi ha molts animalets que tenen molta por a viatjar, a pujar al cotxe, i hi ha altres que es maregen. Aleshores, sempre va bé si des de petitons i de manera amigable s'ha començat a introduir, s'han fet petits viatges de poqueta estona, s'ha controlat que l'animal realment no té por, està acostumat a ficar-se en un transportín si són moltes hores, aleshores sempre ajuda, clar.
Mm-hmm. Perquè en tema de transport, clar, normalment l'hem de portar amb transportín, no?, o amb aquestes motxiletes que al final són un transportín però no són el típic així més dur. Clar, si hem de viatjar amb transport públic, com ho podem fer? Transport públic, dic, tren, autobús, o ja, per exemple, en barco o en avió, no? Vull dir, passem també d'un extrem a l'altre, però per saber una mica així, una mica de tot.
Doncs mira, normalment cada normativa municipal, això ja depèn de cada ajuntament, t'emet una normativa per viatjar amb el teu animal. Aquí a Barcelona el que sobretot es transporten així sense gàbia són els gossos, i per exemple el metro és el més típic. T'obliguen a portar morrió, perquè evidentment doncs, no, mai saps quin gos pot mossegar, no pot mossegar, es pot posar nerviós, aleshores doncs, per una miqueta per prevenció, i paguen justos per pecadors, no, que diem, perquè el teu gos pot ser superbo, però mai saps com pot reaccionar davant d'un estrès, o algú el va tocar. Aleshores, pues una miqueta per prevenció han d'anar amb morrió, ¿vale? I lligats, evidentment. I aleshores, això en el que és el metro, autobús, la resta de transports públics així més de peu, pues és tot així sempre. Després, gatets i altres animalets exòtics més petits, el millor és que vagin en transportint. Quan són petits recorreguts, un transportint petitet pot anar bé, però ja quan són viatges una miqueta més llargs, per exemple, un tren d'aquí a una altra província, sempre és millor que portin un transportint on es puguin aixecar, moure's una mica, donar la volta, perquè seran moltes hores que estaran allà tancats. ¿Vale? Uh-huh. Vaixells també, depèn de la companyia, però generalment et deixen portar-lo lligat per coberta, treure'l, de vegades amb morrió, de vegades sense, segons la companyia. Sempre s'ha de preguntar tot això abans de viatjar amb el teu animal.
Clar, clar. Una de les preguntes, jo per exemple tinc un gat, I una, aprofitant, no, l'entrevista,
sí, sí, sí.
Una de les preguntes que sempre em faig, no, i també ho comento amb altres persones, és, per exemple, a part de que normalment no, si has d'anar amb barco o amb avió, no t'emportes la mascota, perquè també has de mirar una mica per ells, no, pel seu benefici, no, per la seva estabilitat, en aquest cas també mental, doncs no és massa bo sotmetre'ls a tantes hores, no? o amb un transport com és un barco o un avió. Però sí que és cert que hi ha gent que se'ls emporta, per exemple, amb l'avió, però hi ha el dubte, no?, de si es poden portar on tu vas, no?, com un passatger més a la cabina, o si l'has de deixar potser amb les maletes. No sé ara si ha canviat la normativa, si continua igual.
Continua una mica igual. Pensa que això depèn molt de les companyies aèries i cadascú té les seves normes, però generalment animals petits els surt de cabina amb un transportint, et fan pagar bitllet, etc per ells, com un seient més, i et fan portar un transportint que estigui bueno, que sigui li doni segons la IATA, la companyia de transports, i ha d'anar dins sempre tancat, vale? Generalment quan el tens a sobre, pues, sempre obres per sobre el transportín, el vas a car una nit tot plegat. I el dubte amb gats i animalets petits generalment no hi ha cap problema perquè els pots portar a sobre. Amb gossos són, comencen les guerres aquí, perquè clar, el meu gos està gordo i passarà 8 quilos, no me'l deixen portar. Aquí són bastant estrictes. I sí que és veritat que gossos petits, sí, segons el gosset que hagi de transportar i segons els seus hàbits i tot, de vegades, per exemple, gossos molt nerviosos no es recomana que vagin a bodegues sols. Gossos d'alguna raça braquiocefàlica, d'aquestes que poden fer problemes respiratoris, si es posen molt nerviosos, hi ha companyies que no te'ls deixen portar a bodega, amb la qual tens un problema. Tenim la barrera aquella del bulldog francès, que com estigui molt gordito ja no pot anar a cabina i a sobre és bulldog i no pot viatjar. Aleshores, és una mica complicat i per això sempre s'han d'informar moltíssim amb la companyia aèria, perquè hi ha viatges que, desgraciadament, no el podran fer amb el seu animal.
Exacte.
I en el tema de gats, per exemple, sí que és el que tu comentaves, que els gats són una espècie que sí que acusen moltíssim l'estrès. I si no és un viatge que, per exemple, me l'invento, me'n vaig un mes sencer d'estiueig, em vull portar el meu gat, un mes és temps suficient per estar amb el teu gat, que l'animal s'acostumi al nou ambient, etcètera, etcètera. Però si te'n vas de cap de setmana o, jo què sé, 5 dies, i has d'agafar un avió i tot l'estrès, i portar-lo a una casa nova i tot plegat, i és un gat, per tot a surt mai, recomanable és que estigui a casa, que vagi algú a posar-li menjar i aigua i que no es mogui del seu ambient. Estarà la mar de bé, et trobarà falta, evidentment, però si van i algú els vigila, miren que té la carona una mica, sempre és millor que sotmetre's a un estrès de tant de canvi plegat.
Exacte, no val la pena. I una de les coses que sí que és cert que ha anat avançant amb el llarg dels anys, no? I es tenen molt més en compte els animals en aquest aspecte, és els hotels, apartaments, bungalows, càmpings, vull dir, una mica tot en general. Sí que és cert que trobem sempre, ara, últimament, allotjaments pet-friendly, no? En aquest cas, això sí que ho facilita moltíssim, oi?
Sí. Afortunadament, sí, cada cop hi ha més llocs on es pot viatjar amb el teu animal. És veritat que aquí a Espanya encara falta moltíssima cultura d'aquesta d'anar amb el teu animal tot arreu. Si te'n vas a França, entres a tendes, entres a tot arreu gairebé amb el teu animal i no hi ha tants problemes. Però aquí cada cop la gent es consciencia més i afortunadament trobem molts espais ja, molts hotels adaptats, molts apartaments que et deixen anar d'aquests que llogues cap de setmana i et permeten anar amb la teva mascota. I això està avançant molt i s'agraeix molt, perquè abans era un problema.
Exacte. Ara també a restaurants cada cop es pot fer més.
Sí.
Doncs Maria Elena García, veterinària i membre de la Junta del Govern del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres. Ja ho sabem, tots els que vulguem aquests dies viatjar amb el nostre animal, pensem en ell primer, això sí, pel seu benestar, que no li pugui afectar de cap manera, però cada cop hi ha més facilitats i opcions n'hi ha moltes. Així que moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho i bona Setmana Santa.
I tant, igualment, descanseu molt.
Gràcies, igualment.
A tu.
I volem parlar ara mateix d'animals, perquè s'ha celebrat una fira pels professionals dels animals de companyia a IFEMA, a Madrid, de la mà també de Divac Pet Care, una marca espanyola que aposta per una alimentació innovadora tant per gossos com per gats, utilitzant ingredients naturals i també amb la presència, a més, del TikToker i perruquer de gats Toni Kardashian, amb una demostració amb nens amb trastorn de l'espectre autista i també amb gossos amb discapacitat. Sobre el tema volem parlar amb la directora general de Divac, la Mónica Tejedor. Mónica, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Claro, hablamos de un evento que ha tenido lugar en IFEMA y que ha tenido como protagonistas los animales de compañía, concretamente perros y gatos, ¿no?
Correcto.
Se ha hecho, por ejemplo, bueno, se ha celebrado en este caso este evento también, sobre todo teniendo en cuenta y enfocándolo más que nada a la alimentación, ¿no? Y también, pues, a la belleza y al pelo de los felinos, ¿no? Con este peluquero TikToker, además, que tiene, pues, cerca de 2 millones de visualizaciones en TikTok. Al final, se trata más de un lugar de cuidado, ¿no?, para los animales.
Sí, correcto. Bueno, al final la alimentación, como sabemos, es algo fundamental para el cuidado de, bueno, pues tanto de las personas como de los animales, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros DIVAC tratamos de, a través de nuestras dietas, pues bueno, al final, además de que los animales estén más nutridos, que nuestras mascotas estén mejor, que disfruten también comiendo con sabores nuevos, con variedad de dietas, tratando de cubrir también todas las necesidades que se tienen. Y bueno, al final se traduce en la felicidad de las mascotas.
Uh-huh. ¿Y vosotros, desde DIVAC, qué es lo que habéis hecho? Cuéntanos.
Bueno, nosotros somos una empresa familiar, estamos en tercera generación, llevamos de un modo u otro, es del año 51, la empresa desde los años 90 trabajando en el sector pet, en el sector mascotas, y bueno, pues desde ahí hemos ido desarrollando diferentes dietas bajo diferentes marcas y en ello seguimos trabajando todavía. Concretamente estos días en IFEMA hemos estado presentando el lanzamiento de diferentes recetas dentro de nuestra gama DIVAC Sense. Hemos presentado unas latitas que ya teníamos en surtido 6 sabores, hemos incorporado 4 nuevos, que es lo que hemos lanzado en IFEMA. Y bueno, pues a partir de ahí nosotros sí que estamos siempre desarrollando y sacando nuevas cositas al mercado.
Una de las cosas que hacéis es que también realizáis diferentes acciones con las asociaciones con las que colaboráis, ¿no? O sea, también, aparte de lo que hablábamos antes, ahora hablaremos también del tema, de este evento también, ¿no?, para niños con trastorno del espectro autista y también con perros con discapacidad, también vosotros donáis a asociaciones con las que colaboráis, ¿no?
Correcto. Tratamos de colaborar siempre con asociaciones. Intentamos, además, bueno, pues racionalizar los recursos para poder abarcar cuanto más mejor, ¿vale? Y sí, la verdad es que hacen una labor impresionante con el entrenamiento de estos perros para ayudar a los niños autistas, ¿no?
Exacto, sobre todo pues juntar, ¿no?, por ejemplo, niños con perros. Son terapias que muchas veces se utilizan tanto en hospitales, ¿no?, como en centros, y que está demostrado que funcionan muy bien, y en este caso pues también habéis aprovechado para hacer esta demostración, ¿no?, y para colaborar en casos como estos, ¿no? Así que, sí. Mónica, muchísimas gracias por hablar con nosotros, por contarnos este evento que ha tenido lugar en IFEMA y por poner de protagonistas una vez más a los animales de compañía, que tan importantes son para todos nosotros. Muchísimas gracias.
Y nada, muchas gracias a vosotros. Que tengáis buen día.
Gracias. El Museu Arqueològic de Guissona, a la Segarra, i s'hi poden trobar objectes antics, alguns de l'edat de bronze, però el més rellevant, el que crida més l'atenció, no és cap obra d'art, precisament, sinó un gat de carrer que s'ha convertit en tota una estrella. Ell és el veritable protagonista, és en Catus, i és el primer a rebre els visitants, i no només el rep, sinó que també de vegades els acompanya a fer la visita i es passeja com si fos l'amo del museu. Sobre el tema volem parlar perquè ens expliqui una miqueta com és en Catus, amb el David Castellana, que és el director. David, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, crida l'atenció la història del Museu Arqueològic de Guissona, sobretot pel Catus, no? Aquest gatet que teniu de color negre, és molt, molt, molt negre, no? I doncs que s'ha convertit en el protagonista.
Doncs sí, aquest gat va aparèixer al voltant del museu des de la pandèmia. De fet, la pandèmia ens ha deixat, bueno, va ser una etapa dura, però que ens ha portat alguns aprenentatges, i en el nostre cas, un regal. Doncs aquest gatet va començar a sovintejar el parc arqueològic, perquè al final el museu és un conjunt patrimonial integrat pel parc i el museu pròpiament, centrat en el món romà. Doncs tenia un ampli espai per percórrer, i el gat doncs va començar a voler per aquest sector. I com que era un gat, doncs, així com molt simpàtic i que una mica buscava la nostra atenció, doncs, a poc a poc li vam començar a donar menjar, i llavors amb aquest sovinteig es va convertir doncs, en visites a diari, fins al punt doncs, que va començar a entrar al museu i ja, bueno, així va quedar.
I qui és el que fa? Rep els visitants? Els acompanya?
Bé, com a bon gat que és un esperit lliure, per tant, fa el que vol i quan vol, de manera que quan hi ve de gust, doncs, això, surt a rebre els visitants i els acompanyi si cal a la visita pel parc arqueològic. té especial predilecció pels grups escolars. És a dir, és un gat que, tot i que no és el gat més afectuós del món, és a dir, no se'ns posa la falda quan estem treballant, això era dels bans i massis. Llavors, quan arriba un grup, sigui un autocar doncs, de jubilats o d'escolars o qualsevol tipus de visita, habitualment els va saludar. I si un grup d'escolars, ja et dic que principalment.
Li agraden els nens i les nenes, sobretot, no?
Sí.
Exacte. I clar, no només s'ha convertit en això, no? Com una espècie de guia, d'acompanyant per totes aquestes persones que venen al museu, sinó que també heu aprofitat la tirada del gat per també doncs, fer-li un compte d'Instagram, crear el seu propi merchandatge, no? Heu fet samarretes també amb la seva cara, així tunejades una miqueta amb també coses del museu. Ai que sí?
Sí, de fet això va ser una proposta doncs, de la responsable de comunicació, de la Laura Puig, que va plantejar doncs, l'opció de crear-li un compte d'Instagram com un mitjà de comunicar doncs, el llegat de Guissona d'una forma diferent. Moltes vegades una forma molt més amena, més propera o una mica més canalla, fins i tot. I realment, doncs, ha fet furor. I clar, una mica el personatge s'ha anat en gran, ha anat creixent en dimensió, fins al punt on ens trobem ara, que s'ha convertit en un fenomen pràcticament viral. I llavors, doncs, aquest interès mediàtic doncs, també ens va conduir a una mica a aprofitar la tirada perquè aquestes samarretes que tenen una prioritat solidària. Al final, la recaptació es destinarà doncs, a l'Associació de Gats de Guissona, que és un col·lectiu doncs, que vetlla doncs, per això, per aquest tipus d'animals.
Exacte. Precisament d'això t'anava a parlar, no? Aquesta associació en Gats de Guissona, doncs que al final els diners que es recapten van cap allà, perquè en Gatús era un gat que estava voltant per allà, pel carrer, no? Al final era un gat de carrer que va arribar a vosaltres, però va ser pura casualitat.
Sí, en aquest cas va tenir sort, i doncs, ara, ja, tot i que van tenir l'esperit de gat de carrer, i de sortir i fer les seves rondes diàries, per sort aquest gat no ha tingut això. La sort és que ara té algú doncs, que se'n fa càrrec, que el cuidem, el vigilem. De fet, un de les coses que ha portat doncs, a adoptar el gat, o que ell ens ha adoptat a nosaltres, perquè ara pràcticament és a la inversa i és el senyor de la casa, és que estava malalt. I llavors, doncs, precisament per això, doncs, cuidar-lo amb ell i recaptar diners amb ell, que serveixi doncs, per ajudar els altres gats que puguin patir situacions similars.
Clar. I el nom de Catus li veu posar a vosaltres?
No. De fet, ja va néixer com un fenomen de xarxes. I, de fet, abans que tingués el seu compte propi, doncs des del museu ja s'havia començat a presentar doncs, que aquest gat ho va per allà. I el que es va fer és plantejar una consulta pública de que la gent doncs, plantegés possibles noms pel gat i amb els noms plantejats es va votar. I el guanyador va ser Catus.
Fixa't, imagina't. Era, sí.
Perquè respon al nom i bueno, que s'hi sent bé, vaja.
Al final és un fenomen de masses, no? La població de Guissona ha decidit el nom, també és qui ve al museu i doncs, els hi fa la guia. S'està convertint en tot un fenomen, està claríssim, i en Catus doncs, se li espera una carrera prometedora, en aquest cas, en el museu.
Bueno, esperem que sigui, i per molts anys, perquè, de fet, he de dir que treballar amb un animal és un luxe.
Sí.
Perquè sempre et serveix com a via d'escapament i això d'evasió a vegades.
Mm-hmm. Doncs David Castellana, director del Museu Arqueològic de Guissona, vigila que no et tregui el lloc en Catus si es faci ell director, eh? Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres.
A vosaltres.
I en uns minuts després de la publicitat descobrim a qui estimem més, si al pare o a la mare. Ara tornem.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Frío en invierno y calor en verano con nuevos neumáticos a mano.
El refrán no era así, y lo de cambiar tus neumáticos cada vez que cambia el tiempo, tampoco. Acércate a Citroën Service y hazte con tus nuevos neumáticos cuatro estaciones, ahora con un 2x1 en las mejores marcas. Citroën. Condiciones en citroen.es.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, a los directivos de empresa que nos escuchen, queremos recordarles que según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Has montado un show espectacular. ¿Ha sido fácil?
No, justo antes de empezar se fue la luz. Pero mi equipo lo solucionó tan rápido que incluso empezamos puntuales.
Tu Opel y tú también sois un tándem perfecto. Por eso sabéis que lo mejor es realizar el mantenimiento anual en Opel Service con lubricantes Total Energies. Pide tu cita online y entra en el sorteo de regalos sorprendentes. Condiciones en opel.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Atenció, perquè un estudi ha pogut saber a qui estimem més els espanyols, entre la mare o el pare. I sembla ser que la resposta és força clara. Atenció. Moltes vegades hem sentit la mítica frase de, o la mítica pregunta de a qui volem més, si el pare o a la mare. Una pregunta que es fa en cert to de broma, no? Normalment cap als més petits, especialment en els seus primers anys de vida. Però ara, amb dues dates senyalades, tant el dia de la mare com el dia del pare, l'empresa Aladinia ha volgut fer una enquesta entre els seus usuaris per veure si realment hi ha resposta a aquesta pregunta. Sobre el tema en volem parlar avui amb el traffic manager de Aladinia, l'Ignasi Tió. Ignasi, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, sembla ser, segons aquest estudi que heu fet, que estimem, no?, o que volem una mica més a la mare que no al pare, no?, perquè amb el tema dels regals sembla que hi ha una diferència força clara, no?
Exacte, doncs sí, una mica entre cometes, no?, diguéssim, això de que volem més al pare o a la mare, però sí, és el que ens han dit els nostres usuaris a l'enquesta, perquè, per exemple, es veu que per el dia de la mare, aquesta celebració, planegen doncs, gastar-se una mica més, per exemple, cap al dia del pare. Serien 65 euros per la mare, 60 euros pel pare de mitjana, el que ens han dit.
Clar, normalment, als nens que els hi preguntes, se'ls hi fa bastant complicat, no?, respondre, perquè, clar, escollir entre el pare i la mare és força difícil, imagino, i si no passa res, doncs és complicat d'escollir. En aquest cas, sí que és cert que doncs, s'ha arribat a la conclusió, no s'ha demostrat que el percentatge més alt tiren més cap a la mare. I en aquest cas, doncs, sabeu, per exemple, el motiu, us han explicat, per exemple, d'alguna manera el per què, sabeu, per exemple, també a quines franges de data es refereix, o simplement és en qüestions de diners d'on s'ha pogut treure aquesta dada?
Sí, doncs mira, sobretot és una qüestió del pressupost que els usuaris destinen doncs, a la celebració del Dia del Pare o el Dia de la Mare. I també hem vist una mica que la gent que ens ha dit que farà potser més d'un regal pel Dia de la Mare és més que la que ens ha dit que farà més d'un regal pel Dia del Pare. És a dir, en principi per la mare gastaran més diners i faran més regals.
Més regals, exacte. I quines experiències, per exemple, es poden regalar a la mare i quines al pare? Quines són les més comunes en aquest cas?
Doncs mira, això també ho hem preguntat als nostres usuaris. La veritat és que coincideixen una mica de la gran varietat d'experiències que nosaltres oferim. Han coincidit que tant com pel pare com per la mare, sobretot compraran experiències d'espa, de relax, massatges, també escapades, caps de setmana, estances en hotels, i també experiències de gastronomia, ja sigui una cata de vi o un sopar especial o alguna cosa així.
Exacte. I, clar, tot això crida l'atenció, sobretot hi ha hagut una dada en concret que doncs, m'ha impactat, i és que és curiós que en els dos casos gastem menys que amb les parelles, no? Que si hem de regalar, per exemple, el dia de Sant Jordi, per Sant Valentí, per l'aniversari, no?, en qualsevol data d'aquestes assenyalades, gastem més per la parella que no pel pare o la mare.
És veritat, exacte, sí, sí. Per la parella, que volíem fer una mica també doncs, aquesta comparació que dius, ens van dir els usuaris que fins a 105 euros planejaven gastar-se o s'acostumaven a gastar. Per tant, passem dels 60-65 fins als 105, que és una diferència una mica gran, sí que ja no sé gaire l'explicació que pot tenir, però sí, sí, gastem més per la parella, sens dubte.
Aquí, en lloc de la pregunta de si volem més a la mare o al pare, seria si volem més als pares o a les parelles, no? Perquè hi ha una diferència força clara de 60 a 65 euros als 100 i pico aquests que has comentat per la parella. No sé per què deu ser el motiu. Potser els pares sabem que els tenim com assegurats i amb la parella ens hem de currar una mica més.
No ho sé. No.
Sí, no?
Sí, 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 exacte. Els pares potser els donem més per segurs i la parella les de treballa sempre.
Exacte. Bueno, el que està clar és que tant la mare com el pare són importantíssims i doncs, si no se sap escollir, bona senyal, no?, de que tant un com l'altre són boníssims i també tu com a fill o com a filla, doncs també amb aquests regals que puguis fer, doncs també sou bons, no? Així que moltíssimes gràcies, Ignasi, per parlar-nos d'aquesta enquesta que heu fet, que és molt curiós perquè sempre es pregunta i mai s'acaba de saber la resposta. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
I aquest any, dins de l'edició número 25 del Festival del Mil·lenni, s'encarreguen de doblegar l'aposta amb una estrena mundial d'un nou Stabat Mater, una obra de dimensions colossals amb quatre vocals solistes, un cor de 65 cantants i una orquestra simfònica que, a més, compta també amb instruments africans i ètnics molt poc habituals en aquest tipus d'obres. Per parlar sobre això, en volem parlar amb el director musical, la Melanie Mestre. Melanie, molt bon dia.
Molt bon dia i moltes gràcies.
A vosaltres. Clar, parlem de que fa un any estrenàveu a Barcelona el Rèquiem de Carl Jenkins, no? Si no m'equivoco.
Sí,
al costat, sí, sí, sí. Al costat, doncs, de, ni més ni menys que de Mozart, no? Vull dir, fa un any fèieu això, ara justament comença aquesta nova edició del Festival del Mil·lenni. Moltíssimes coses amb relativament poc temps, no?
Sí, la veritat és que, mira, el festival porta 25 edicions. És un festival, com tothom coneix a la ciutat comtal i fora d'ella, també de magnituds colossals, no només pel nombre de concerts, sinó per l'estil, la versatilitat, l'eclecticisme. I dintre del que ni podríem dintre cometes música clàssica, que de cada vegada té les línies més diluïdes, no? Música contemporània, fusió i música de cinema i mil coses més, doncs, efectivament, el Rèquiem de Mozart ocupa un lloc important, igual que el va ocupar el Messies de Händel el desembre passat, i gràcies al Festival del Mil·lenni, que sempre aposta no només per nous valors i d'altres consolidats, sinó també per propostes d'altíssim nivell i úniques, l'any passat vam fer, conjuntament amb el Rèquiem de Mozart, l'estrena a la ciutat comtal del Rèquiem de Carl Jenkins, i de fet els vam tocar seguits, és a dir, una part d'un, una part de l'altra, perquè la gent pogués degustar-los i pogués copsar les diferències sense que hagi de ser una cosa millor que una altra, no? Mm-hmm. Perquè en música, igual que en l'art i tantes coses, no? Sobre gustos no hi ha res escrit. Aquest any hem volgut doblar, com molt bé dieu, l'aposta, estrenant una peça pròpia, escrita per mi, que és un Stabat Mater. Un Stabat Mater és una part de la litúrgia que tothom coneix, emmarcada dintre de la passió, no? De la passió de Crist. Llavors, igual que el Rèquiem, diguéssim, seria l'última part de tota aquesta història, si miréssim, doncs, en clau cinematogràfica, seria l'última part de la pel·lícula, el Rèquiem, i l'Stabat Mater representa l'antesala, és a dir, és un moment molt íntim en què la Verge Maria està al Calvari, doncs, veient la crucifixió, i pateix de dolor, per això porta el sobrenom de Stabat Mater Dolorosa, que això en llatí significa, doncs, que estava la mare amb molt de dolor. Uh-huh. I està basat sobre 20 versos escrits al segle XIII, aproximadament, i que jo mantinc l'estructura eclesiàstica i l'estructura lírica original. O sigui, no toco absolutament cap coma ni cap paraula de les originals. Sí que hi ha una petita intersecció del Dies Irae, que anticipa una mica el que serà el Rèquiem de Mozart, però amb la seva versió original. Només hi ha una petita estrofa justament en un dels de les peces introductòries. Uh-huh. I bé, és una ocasió absolutament única per demostrar que es poden escriure obres contemporànies. Si algú em preguntegi de quin estil és aquesta obra, ja us anticipo que podem dir que és una obra descriptiva, cinematogràfica, que el que busca és, amb molta plasticitat i, com bé deies, també instruments fora de l'orquestra sinfònica habitual, com són els instruments d'origen africà. Hi ha dundumbes, hi ha atumpans, hi ha djembés, hi ha timbales de Marrakeix, juntament també amb altres instruments més petits i sonors tibetans. Tot això fa que l'eclecticisme i la plasticitat del llenguatge de l'orquestració ajudi a comprendre sobretot la història que s'està explicant al darrere, que és evidentment en llatí, i la gent no té per què entendre, però sí que musicalment s'entendrà molt bé quina és la funció d'aquesta obra dintre de la litúrgia i sobretot dintre d'aquest concert, perquè no és una missa, sinó que és un concert d'oratori, és a dir, peces d'origen sacre, que en aquest cas, en el marc de Santa Maria del Mar, no poden ocupar millor lloc.
Clar, és que precisament per això mateix t'anava a comentar, no? T'anava a preguntar sobre aquests instruments africans i ètnics, no?, que són poc habituals en aquestes obres. Com s'havia compaginat una cosa amb l'altra? Com s'havia pogut ajuntar una cosa amb l'altra de manera que acabés lluint tant una cosa com l'altra, no? A més, també de la feina que, imagino, deu portar al darrere, doncs, fer un concert d'aquest estil com aquest i que el portis tu mateix, no?, i tot sortir bé. Suposo que és difícil, no?
Bé, quan un se centra en el públic, sobretot, en el festival, que sempre ens dona l'oportunitat de presentar obres noves i de créixer musicalment conjuntament amb ells, és molt interessant això, aquesta aposta que fan per nosaltres i també nosaltres per ells, perquè els indiquem quin tipus d'obres i què és el que podem presentar com a gran novetat a Barcelona. Clar, tenim en compte que aquest Stabat Mater és una estrena mundial. Jo justament demà, com a director musical del concert, diguéssim, de l'espectacle, jo explicaré al públic de què va l'obra i que, sobretot per tenir clar el privilegi que és assistir i prendre part en una estrena mundial. Recordem que, per exemple, un compositor com Mozart, que sonarà, diguéssim, a la segona part, i de fet és l'obra colossal, no?, de tot el concert, el Requiem de Mozart, Mozart no va poder estrenar ni escoltar la seva obra. Jo, en canvi, tinc aquest privilegi com a compositor i com a director musical d'aquest concert, igual que el públic, de formar part de la primera vegada que això se sentirà doncs en un espai públic, no? El fet de amalgamar, com bé deies, m'agrada molt aquesta pregunta de com congeniar aquests instruments africans, que són originals. De fet, uns són de Ghana, els altres són de Guinea, també n'hi ha un de Marrakeix. Hi ha diferents timbals que, a més, al seu temps són instruments sacres. És a dir, són instruments religiosos que s'utilitzen en cerimònies d'aquests diferents països i cultures dintre l'àmbit religiós. O sigui, no són instruments només per donar senyals o fer que plogui, sinó que de forma ritual ja formen part d'una sèrie de rituals propis d'aquestes cultures tan allunyades de la nostra i de la música clàssica tal com la concebem habitualment. Si a sobre li sumem timbres d'origen tibetà, des d'uns cròtals especials fets amb unes sonoritats que dintre de l'acústica tan peculiar que té Santa Maria del Mar i de l'amalgama amb els diferents instruments típics de l'orquestra, si a sobre li sumem un cor tan potent com la Polifònica de Puig-reig, que està en un dels seus millors moments de forma, i quatre solistes vocals que són de primeríssima categoria, doncs m'han donat l'instrumental específic per poder escriure d'una forma grandiloquent, perquè, primera, és una manera d'arribar amb més facilitat al públic. O sigui, és un llenguatge fàcil d'entendre, directe, ja dic, podríem dir inclús cinematogràfic. De fet, algun dels músics de l'orquestra ja amb certa experiència m'ha dit en aquesta música li fa falta una pel·lícula. Així com de vegades de les pel·lícules extraiem la música i fem un concert, en aquesta ocasió sembla que el que diuen els músics és gairebé al revés, no? I sí, el fet de contraposar també una peça nova d'estrena amb un Requiem de Mozart tan conegut i que és el que evidentment atrau al públic, com no pot ser d'altra manera, dona un valor afegit importantíssim perquè així com t'explicava que l'any passat vam poder fer Carl Jenkins i que la gent comparés i conegués una escriptura doncs, també d'un compositor anglès que és molt conegut, que ha estat número 1 a nivell discogràfic a tota Europa i també al món. En aquest cas, bueno, estrenem una obra meva, compositor barceloní, format aquí i també a altres llocs, però amb una visió més eclèctica, potser també des de la vessant de la direcció d'orquestra, de la qual m'ocupo des de fa pràcticament 30 anys, i espero que sigui un gran èxit, sobretot de públic, i a través vostre no tindré cap dubte que així sigui, perquè la vostra emissora l'escolta moltíssima gent, que a més és gran melòman i amant del Festival del Mil·lenni i de la música clàssica i sobretot de les activitats que es fan a Santa Maria del Mar.
L'èxit està claríssim que serà pel mèrit vostre. La música al final és el poder que té, no? Que arriba a tothom li agrada. No hi ha ningú a qui no li agradi la música i gaudir-la també des de prop. No és el mateix, per exemple, sentir-la en un disc o en els auriculars mateix, que està present a un concert, no? I escoltar música en directe. Això és una sensació que realment agrada a tothom. No conec a ningú que no gaudeixi a concerts.
Cert,
I aquí doncs, segur que la gent sortirà diferent, segur, a com ha entrat, així que d'això no hi ha dubte.
Sens dubte, sí, perquè a més és un marc, de vegades acostumem a donar per bo o per habitual el fet d'extreure les músiques religioses, diguem-ho així, músiques sacres, els oratoris, els requiems, etc. Els extraiem dels llocs habituals, que haurien de ser les parròquies, no? Les catedrals, les basíliques, les esglésies, i els toquem, els interpretem en sales de concert, com si això fos lo habitual. De fet, aquestes peces es van pensar per tocar-les en un tempo completament diferent al que estem acostumats degut a les acústiques que tenien, és a dir, a la reverberació i a les possibilitats ambientals i de metres cúbics que tenen aquestes grans naus a les quals estava destinada aquesta música. Perquè, a veure, recordem, la lletra està en llatí, tant del Requiem de Mozart com de l'Stabat Mater que jo he escrit. Això significa que hi ha un missatge, és un missatge també espiritual. La gent que vingui a escoltar aquestes dues obres, sobretot tenint en ment que el Requiem, doncs, segur que l'han escoltat moltes vegades i el coneixen, és un plus afegit escoltar-lo en una basílica com la Santa Maria del Mar. A més, la microfonia que utilitzem per l'amplificació i que se senti bé des de totes les localitats, estigui més al davant o més endarrere de la nau, fa que la gent pugui gaudir d'una espiritualitat que en una sala de concerts, per ben tocat que estigui i per una gran orquestra que pugui estar al davant, no és igual, perquè el ritual és molt diferent. Clar. Llavors penso que ara que s'acosta la Setmana Santa, poder fer doncs, esment amb aquesta aposta que segueix fent i esperem que duri doncs, del Festival del Mil·lenni dintre d'aquestes programacions eclèctiques, penso que és important, perquè a més el llenguatge que intentem utilitzar sempre és un llenguatge inclusiu, és un llenguatge en el qual aquestes músiques permeten que tothom se senti inspirat i, com molt bé deies, és quelcom que avui en dia la societat realment necessita. No fa falta entendre, i això també és una cosa que m'agrada recalcar-ho, si m'ho permets,
sí,
que la gent que ve o va a un concert o hi vol anar no té per què entendre-hi.
És universal.
La música no està feta perquè la gent que la consumeixi l'entengui, sinó que la senti.
Exacte.
Llavors que ningú s'imagini que, ostres, és que això a mi potser em va gran o igual no m'agrada, si no es tracta d'entendre-hi. Es tracta d'anar-hi, sentar-se, comprar l'entrada, bueno, primer comprar l'entrada, i després deixar-se emportar per les sonoritats i també les reverberacions i els ecos que produeix aquesta nau central de Santa Maria del Mar. I és, per mi és una experiència fora de sèrie estar dirigint un concert d'aquesta magnitud i escoltar una cosa que de vegades se'ns passa per alt, que és el silenci.
Exacte.
I entre les notes que hi ha moltíssimes, no les he comptat, però et puc assegurar que hi ha moltíssimes, hi ha una cosa molt, potser encara més important, que són els silencis i les pauses.
Sí.
I és allí on la part espiritual i el cos i la ment s'ajunten, s'amalgamen també amb els sons, les sonoritats i els ecos que transmeten aquestes parets mil·lenàries, perquè recordem això, que també és un temple únic a la seva espècie i molt sentit per tots els barcelonins i catalans.
I tant. Doncs Mel·lenni Mestre, en director musical, moltíssimes gràcies per explicar-nos tot això i tant de bo doncs, surti tan bé com ho has explicat, que no hi ha dubte de que així serà. Aquest festival del mil·lenni amb aquesta 25a edició segur que serà un èxit amb aquestes actuacions i amb aquests concerts. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, una salutació. Fins aviat.
I ara volem parlar amb el periodista Antoni Vidal Carretero, autor del nou llibre L'últim periodista, la intel·ligència artificial pren el relleu, que és un llibre doncs, que aborda la qüestió crucial de si estem davant de la desaparició dels periodistes amb l'arribada i la irrupció de la intel·ligència artificial. Un tema del que realment ens preocupa a molts, perquè la intel·ligència artificial i la tecnologia cada cop van a més. Antoni Vidal, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, amb aquest llibre es posa de manifest les preocupacions realment que tenim tots sobre la intel·ligència artificial, no?
Crec que ho has dit, ho has sintetitzat molt bé. La intel·ligència artificial afecta el conjunt de la societat i de forma particular al món de la comunicació i al periodisme. Essencialment al periodisme pel que fa a l'elaboració de notícies per chatbots i al no control de l'ésser humà, en aquest cas del comunicador, de tot allò que utilitza com a font si aquesta font és una intel·ligència artificial.
Clar, una de les coses que es diuen en el llibre és destacar bàsicament la creació de la ràdio GPT, una emissora de ràdio que es gestionaria íntegrament per intel·ligència artificial. Això no sé si serà un fet d'aquí uns anys o si bàsicament doncs, és una cosa de la imaginació i realment no tindrem això i esperem que així no sigui perquè si no perdríem la feina. Bàsicament, què és el que... Sí, què opineu al respecte? Creieu que serà així o no?
Sí. Mar, això és un fet ja. Ja existeix una emissora de ràdio GPT feta amb la seva integritat per intel·ligència artificial. Veus de locutors, locutores, inclús vídeos de promoció estan fets autònomament per intel·ligència artificial. I també existeix una televisió GPT, News GPT, 24 hores ininterrompudes de transmissió, amb imatges, veus, sons, absolutament produïts per intel·ligència artificial. Sí, la gran preocupació estriba en si això es generalitzarà en uns anys. I jo em temo, Marc, que no puc jo en aquests moments, evidentment, fer una profecia d'aquest calat, no? Però jo em temo que sí, que mica en mica això va abastant a més mitjans de comunicació. Pensa que un estudi molt rigorós de la London School Economic parla de que un 90%, estic simplificant, però que un 90% de mitjans, un centenar, de poc més d'un centenar de països, ja utilitzen intel·ligència artificial en l'elaboració final de les seves informacions. És un fenomen inaturable, això és imparable absolutament, i el que hem de fer és contextualitzar-lo i ficar amb el que és el desenvolupament de la intel·ligència artificial valors humans que poden ser des d'un cristianisme, diríem, evolucionat i adaptat a les actuals circumstàncies fins a un utilitarisme, com defensa en Peter Singer, amb les limitacions i amb els qüestionaments que vulgui ser. Però, en definitiva, què és el que cal? Un plantejament ètic profund per eliminar el perill existencial de la intel·ligència artificial i perquè la seva utilització respongui a finalitats estrictament humanes.
Exacte. Clar, mare meva, és complicat, no?, perquè dius on anirem a parar, no?, com evolucionarà tot plegat, traurà la feina a moltíssima gent, es perdrà també potser aquest contacte humà, no?, perquè al final seran màquines les que estaran parlant. Clar, no sé com el futur avançarà ni què és el que podem fer tampoc els que estem aquí i doncs tenim això a les nostres mans, però després no se sap com acabarà tot plegat, no? Sí que és cert que...
Interrogants molt greus.
Sí que és cert que hi ha avenços tecnològics, com per exemple a internet, que ja s'han anat transformant, no?, de cara al públic i han permès, doncs, generar desafiaments, bàsicament com el clickbait, en aquest cas, posant en perill també el concepte d'informació i de notícia, no? Que al final no saps què és real, què és fictici, i això doncs, també genera una preocupació en el sector de la informació, no?
Clar. Hi va haver una primera fase amb els anys 90, quan sorgeix internet, on es plantejava internet com una gran biblioteca de legendaria amb una gran capacitat d'interconnexió personal, amb una gran font de coneixement, informació i coneixement. Però tot això es va anar diluint progressivament i hem d'establir una diferenciació entre el que ha estat fins ara tot el que són les xarxes i la digitalització integral de les nostres vides, passant per l'smartphoneització, no? per el terminal mòbil, que és consubstancial, no? Central a la vida de les persones, però ha portat una component disruptiva, efectivament, tot això. Però és que ara la intel·ligència artificial és molt més que una component disruptiva. És amenaça la pròpia existència de la humanitat, no ho dic jo. Mira, aquest treball és fruit, és una investigació acadèmica, fruit d'uns 3 anys, 3 anys i mig de treball i d'anar revisant una quantitat enorme d'informes. Ja veuràs que aquí la bibliografia i els peus de pàgina evidencien, no, que d'alguna manera està fundamentada en aquest treball científic, acadèmic. Per tant, no és una impressió personal subjectiva el que jo et comento ara. Un dels creadors de la intel·ligència artificial generativa, hem de diferenciar la intel·ligència artificial generativa de la intel·ligència artificial com a tal que ja existeix des dels anys 50, principis dels 60. Geoffrey Hinton és el pare, no es pot dir, del ChatGPT, la intel·ligència artificial generativa, diu que amb els processos que segueix, que té 2 parts fonamentals, l'aprenentatge automàtic i l'aprenentatge profund. Ell diu que en l'aprenentatge automàtic i part de l'aprenentatge profund hi ha algoritmes i processos que descobreix que el ser humà, l'operador del chatbot, desconeix. Vull dir que té una autonomia operacional que és naturalment un risc enorme i s'ha d'afrontar i s'ha de regular tot això d'una manera, diríem, ferma i sense perdre temps. La Unió Europea, que lamentablement no té corporacions d'intel·ligència, de cap corporació, al voltant de la intel·ligència artificial, encara que sí que té una empresa que és la més important del món en quant a fabricació de naus, d'indústries de xips, tant de software com a hardware, però aquí a Europa produeix molt poc. Bé, això, la Unió Europea sí té una part legislativa, jurídica, regulatòria molt important i està a punt d'aprovar-se la llei que regularà la intel·ligència artificial d'Europa. I això és molt important, però no és suficient si no tenim també una participació en investigació i en fabricació de la intel·ligència artificial.
Clar, ara feia referència, de fet, a que havies escrit el llibre farà cosa de 3 anys, no?, que havies començat en aquest procés de crear el llibre. Perquè, clar, parlem d'intel·ligència artificial en molts sectors, no?, que tindrà protagonisme en molts sectors, però en aquests moments doncs, el que ens toca és en el món periodístic, no?, en el sector del periodisme, tal com expliques en el llibre. Per què t'has volgut centrar especialment en aquest món i no, per exemple, en un altre?
Primer perquè és el nostre món, no? És el meu món. Jo sóc periodista des que em vaig llicenciar a la facultat, llavors, de Ciències de la Informació. He fet docència, he sigut vicedegà de la Facultat de Ciències de la Comunicació, vaig fer el doctorat a aquesta mateixa facultat. En fi, és la meva casa, com la meva casa també. La meva casa són totes les ràdios, però especialment Ràdio Televisió Espanyola i Ràdio Nacional, on he tingut tota la meva trajectòria professional. Jo tinc 2 parts de la meva vida. Una és la vida, diríem, com a periodista, radiofonista i director, executiu de mitjans de comunicació públics, que ha sigut a Ràdio Televisió Espanyola, i després la part de la universitat, amb 2 molt importants. I per això més centrat bàsicament a la figura del periodisme, tenim també present, no des d'un punt de vista estricte en personal, però sí que una societat sense una informació equilibrada i honesta i regida per postulats ètics és una societat malalta. I aquesta és una de les meves premisses que tinc al començar aquest llibre, que t'haig de confessar una cosa, que jo al començo fent una anàlisi de la tecnologia i la seva incidència sobre el periodisme, però inicialment durant la problemàtica, el fenomen del metavers, i tal com jo vaig avançant amb les investigacions sobre el metavers, sorgeix la intel·ligència artificial generativa amb el ChatGPT i ultrapassa completament el fenomen del metavers. Hem de pensar que Zuckerberg, el gran executiu de Meta, el que fa és part de la seva fortuna i dels pressupostos de Meta, els inverteix amb investigació sobre el metavers. Quan el ChatGPT sorgeix, fa irrupció, automàticament aquestes inversions es ralentitzen i pràcticament desapareixen. Aquest és una mica el procés del llibre.
Sí, sí, clar, doncs molt interessant, no? Aquesta, doncs, podem dir, no sé si guerra o si irrupció de la intel·ligència artificial amb el món del periodisme, també amb moltíssimes altres professions, perquè això al final, doncs, traurà feina, però també en donarà molta, no? Llavors, no sé, serà com una cosa una mica estranya, no? I ens haurem d'adaptar tots com hem fet fins ara amb tots aquests canvis que a poc a poc, amb l'evolució de la societat, doncs, van sorgint, no? Inevitablement. Així que, Antoni Vidal...
Ha de ser així.
Sí, sí, sí. Esperem que sigui per bé, no? Que no desapareixem tots d'aquí i ens quedem sense humans a la ràdio, però al final, doncs, inevitablement tindrà algun paper important la intel·ligència artificial a totes les feines, això està claríssim. Així que Antoni Vidal, autor del llibre de L'últim periodista, la intel·ligència artificial pren el relleu, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, donar-nos també la teva visió com a periodista, no? que ho viu en primera persona. Així que gràcies i veurem el futur com s'avança, com arriba. I si seguim aquí, que esperem i desitgem que així sigui. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i també a la cadena COPE. Gràcies.
Gràcies. I continuem d'aquí no res per parlar amb les protagonistes indiscutibles de la Setmana Santa, les mones de Pasqua. Ara tornem.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Frío en invierno y calor en verano con nuevos neumáticos a mano.
El refrán no era así y lo de cambiar tus neumáticos cada vez que cambia el tiempo tampoco. Acércate a Citroën Service y hazte con tus nuevos neumáticos 4 estaciones, ahora con un 2x1 en las mejores marcas. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
La mona de Pasqua. Parlem de la gran protagonista d'aquests dies i parlem sobretot de com són aquest any, quines són les modes i què és el que més es porta. I el Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu vendre aquest any prop de 800.000 mones artesanes a tot Catalunya. Més enllà dels personatges més mediàtics que protagonitzen moltes mones, els pastissers artesans amplien aquest any les seves creacions originals i úniques amb tota mena d'animals de totes mides i colors, però també amb figures sorprenents. Un treball artístic on deixen anar tota la seva creativitat i del que volem parlar avui amb l'Antoni Ballart, que és el president del Gremi de Pastissers de Barcelona. Antoni, molt bon dia.
Molt bon dia a tots.
Clar, parlem de mones, ara que estem en plena època, i d'animals, de figures, d'altres més sorprenents, no de novetats que arriben. Explica'ns una miqueta el que es veu aquest any.
Bueno, hi ha un sortit de tot, perquè a més cada vegada ja no saps, abans tenies clar que era la televisió la que et donava, avui dia poden vindre per buscar-te coses pels mòbils, jocs pels mòbils o per les màquines, vull dir, és un ventall molt gran i per sort pues, la creativitat la podem portar on volem i on podem, no?, a vegades, però estem molt contents, perquè a més és la diada més maca nostra, on podem expressar artísticament el nostre... forma de plasmar-lo amb xocolata, i és algú increïble, no? És la millor... A on els nens s'hi queden bocaballats, i és preciosa. És la diada més maca.
Perquè parlem de que són tendència, per exemple, figuretes d'animals, no? Però també amb novetats que surten una mica de lo comú, no? Sense utilitzar motlles, sinó que també amb patronatge tridimensional. O sigui, ja passem a una altra esfera completament diferent, a una altra manera de fer mones, no?
Sí, l'avantatge és el que jo et deia, no? Que dins cadascú és un artista i dins d'allò vas inventant o vas fent coses a part de les que et pots crear, que després pots fer uns motllos per abaratir una mica el cost per la realització. També pots fer-lo pues, gràcies a patrons i gràcies a fer-lo amb moltes altres formes, que alhora la veritat és que tenen que ser atractives i estan pensades pels nens. I per això pues, hem fet una col·laboració amb a la Universitat de Barcelona, que hem creat una Mia, que és una nina d'aquestes cabezones, però que és molt, molt maca. L'any passat la vam crear, que era geòloga, aquest any és biòloga, i és pels nens ja una mica grans que diuen, home, jo és que ja no vull això, ja he tingut trens, vaixells, animals, he tingut l'Spiderman, voldria algú més, i és aquest que si té una inspiració a estudiar alguna cosa de ciència, doncs, hem fet aquesta col·laboració, que és l'any passat va sortir molt bé i aquest any també està marxant molt bé i s'ha agradat molt la Mia.
Uh-huh. Es tracta de la Mona Mia, com comentaves, i són bàsicament doncs, dones, no?, protagonistes, en aquest cas, de les mones de Pasqua, i que són mediàtiques. Ara comentaves, no?, el fet d'aquest any tracta la ciència, altres anys doncs, cap a altres temes, i al final doncs, són per això, no?, per enfocar una miqueta aquests nens, però ja una mica adolescents, no?, que volen i estan pensant què volen ser en el futur, no? Llavors, aquest any la Mona Mia és la protagonista d'aquesta història. Però també, què és tendència? Quines altres temàtiques,
sí,
quines altres coses podem veure?
La que està funcionant molt bé és la Barbie, perquè no l'havíem
introduït
per d'allò, i aquest any, com que s'ha fet la pel·lícula i d'allò, hem creat bastantes peces on està doncs, amb una moto o amb un camionet i amb una SUV, i he fet la casa d'ella gran, i bueno, tens tot de coses que és la Barbie, que és la protagonista, i s'està venint molt bé, perquè avui dia quan fas una peça una mica grossa sembla que era d'allò, però no, he tingut que tornar a fer, i bueno, és allò que passes hores fent-la, però amb el goig de poder servir-li al client que li agrada.
Uh-huh. I es preveuen increment de preus aquest any?
Intentem que no pujar preus, perquè com tot està, bueno, està pujant a tot, intentes no que sigui el mínim possible, volem dir, el xocolata el vam comprar abans del gener, perquè ja teníem pensat que el gener o el febrer començaríem a fer xocolata, i el vam comprar abans d'una puja, i vam guanyar el fet que aunque ens el van servir al febrer o al març, però ja l'havíem comprat abans i no, i vam comprar-lo a un preu de l'any passat, i això fa que no tinguis que pujar preus. El que ens interessa, que és que al final és que la gent vingui, compri i venguis moltes mones, i com vagis pujant preu. I amb la peça de xocolata, el xocolata sí que és una part fonamental de preu, però la mà del mestre pastisser, que s'ha passat hores pensant-se-la, dibuixant-lo, fent els motllos o fent els patrons, i arribes a un moment que això és el cost més car, i aquest normalment intentes no pujar-lo, perquè bueno, ja tens més per la mà i ho pots fer-lo d'una altra forma, perquè no pujar preus, intentar no pujar preus.
A més, aquest any també té moltíssima més importància, no?, que altres anys. Té molta més visibilitat també el fet de fer mones de Pasqua per celíacs, per gent amb intoleràncies. Està molt més vist, no?, i és molt més fàcil poder comprar també una mona per a aquestes persones, no?
Sí, comencem perquè el xocolata que nosaltres utilitzem ja és xocolata molt bo, i aquesta xocolata no porta ningú ingredient que pugui alterar els celíacs. No porta gluten, perquè només és cacau, sucre i mantega de cacau. Ho vam dir, com que ens ho fabriquen unes empreses que ja t'ho asseguren que no tens, ja aquesta és una de les avantatges que tens. Després també fas sense sucre, pels que no poden menjar, aquestes en fas menys, però cada any tens els seus clients i que també se'ls emporten, i bueno, vas buscant coses així, intentar atraure el màxim de clientela i poder-li servir el millor que podem, que és amb la qualitat al màxim i el preu, i intentar, sent que tots sabem que és costós perquè és una part d'art que l'estem utilitzant i que l'estem ensenyant-los a la gent i que puguin comprar, però sí que intentar això, no?, que arribi un moment que ho puguin comprar tot, que puguis tindre una mona de 25 o 30, fins a una de 300, però que tinguis un gran ventall de mones amb diferents preus.
Exacte. I tot això ve acompanyat, com no podia ser d'una altra manera, del tradicional pastís de Pasqua, no? Que aquest any, doncs, suposo que seguint la tradició també, no?, amb el típic pastís que tots coneixem, però també que es van incloent de nous, no? Es van afegint d'altres, amb altres sabors, altres gustos, i suposo amb un també ventall ampli d'opcions, no?
Sí, el pastís encara continua sent el gran protagonista, perquè sempre ara parlem de les mones, però encara estem sobre un 50 o 55% que es ven en pastís, i el pastís, veritablement, els típics que abans es compraven, aquests encara se'n fan, que és el de llimari fruita, la sara, o la mantega, o el de cremat, que són els més típics. Per què? Perquè eren pastissos que duren, que pots dir un dels 2, 3 o 4 dies fora de la nevera, que no necessiten molt fred, i era el que d'allò. El que passa que sí que evoluciona, i avui doncs, ja fas trufes, fas els sàtxers, fas semifreds, que també la gent ja s'ha adaptat a... que són pastissos que, clar, veritablement són mones que les tens que comprar i emportar-te-les a casa i posar-les a la nevera. Ja està, si és per dies o un parell de dies, doncs el congelador perquè aguantin si és un semifred. Però que hi ha un gran ventall en aquest món.
Mm-hmm. Clar, parlem ara de tradicions, no?, d'aquest pastís, com deies, però la mona, quan va començar? Fa molts anys, no?, que es va començar a fer.
Sí, bueno, es parla de segles enrere, que era una cosa que es feia, el que passa que es feia un tipus de tortell, o diríem una bola d'un pa, llavors se li posaven ous d'usos. Llavors, evitablement, va anar enriquint-lo, aquest pa, el vam anar posant-li llemes, i li vam posar una mica de sucre, el vam endurcir i el vam posar-li el massapà, que és una cosa que ve dels àrabs i que tenim molt a barregat nosaltres, que és ametlla i sucre refinat, i això fa que doni una morositat al brioix, i després els ous d'usos, doncs ja li, tants com el nen fa anys, i això era el típic, fins a que es representa que entre el 1800 i pico, entre el xocolata, i el 1930 o gens, el Lluís Santapau comença a crear la primera mona de Pasqua, que és amb xocolata, l'ou, i ja crea pues, una gallina, i crea cases, i comença a crear coses, i ja des d'aquí pues, fa 100 anys que estem fent mones de xocolata, el que passa que en aquell moment eren només d'un ou, i en un ou anaves inventant les idees, i avui dia doncs ja ho fem més perfeccionant, ja acceptem, entrem en colors, abans era només el xocolata negre, avui dia tens el blanc, el de llet, i llavors alguns que li poses colorants autoritzats i pots donar-li un toc de més realisme a la peça.
Exacte, tot ha anat evolucionant i les meravelles que es fan ja són espectaculars, que sembla que no sigui ni xocolata, no? A vegades sap greu inclús trencar-la o haver-te-la de menjar. Així que moltíssimes gràcies per parlar-nos una mica de tot el que envolta a les mones. Antoni Ballart, president del Gremi de Pastissers de Barcelona, i esperem, doncs, això, menjar-nos la mona ben a gust aquest any i doncs, que sigui espectacular com els altres anys. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres i que tingueu una bona Pasqua i una Setmana Santa fantàstica.
Igualment, gràcies.
Val.
Els darrers dies hem vist com comencen a baixar dels arbres en filera les erugues de la processionària del Pi. Un any més ho fan abans de temps a causa de les elevades temperatures i fomenten doncs, l'alarma social. Avui, i des del CREAF, doncs, volem parlar perquè han escrit un article amb tota la informació bàsica que cal saber. En parlem amb el Jordi Baireda, investigador del CREAF. Jordi, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, abans de res, parlem sobre què és la processionària. Normalment, en quina època de l'any ha d'arribar i com és que s'ha adelantat tant?
Bé, que s'hagi avançat dependrà molt de les zones, eh? No és gens... És bastant habitual que normalment al mes de març, inclús a finals de febrer, ja comenci a haver-hi processons.
Mm-hmm.
Per tant, jo no veig que hi hagi, en aquest cas, un avançament, almenys respecte a altres anys més o menys recents.
I què és la processionària? En què es basa, bàsicament?
Bé, la processionària és una papallona de nit, que té, bueno, que té la fase d'oruga. Aleshores, el papallona el que fa és surt de les crisàlides cap al mes de juliol i pon els ous en les puntes dels pins, no? a les fulles, a les cícules, i aleshores surten, no?, eclosionant els ous durant l'agost, setembre, i aquestes orugues van creixent, van passant per diferents fases larvàries, fins a 5, i en les últimes fases, quan apareixen aquests pèls urticants que tenen aquestes orugues que són tan molestos.
Uh-huh.
Aquestes últimes fases, la quarta i la cinquena, és quan fan aquestes bosses característiques, aquestes bosses blanques que es veuen a les puntes dels pins, que serveixen de refugi a la nit pel fred, essencialment pel fred.
Clar, ara comentaves... Sí, digue'm, perdona. Sí.
No, anava a dir que aleshores, quan completen el cicle, que és ara el febrer-març, que és aquesta època, és quan ja baixen dels pins, no? I veiem les clàssiques processons, processons com la Setmana Santa, lligada perfectament, no? I res, el que fan és enterrar-se.
Uh-huh.
Enterrar-se i fins que tornen a sortir les papallones a finals de juliol, començament d'agost.
Clar, tornen a sortir després, quan ja comença la calor, però sí que és cert que suposo que la sequera deu influir bastant en el fet de que s'avanci una miqueta, no? Dius que és
sí,
bastant freqüent.
Sí, més que la sequera, la temperatura.
La temperatura,
eh?
No?
Tot aquest, sí, totes aquestes espècies depenen de la temperatura. Eh? I, per tant, l'augment de la temperatura accelera el cicle i és quan les poden avançar o poden fer cicles més curts perquè, clar, estan més actives, mengen més, no? Tenen més hores bones per menjar, i aleshores, clar, es desenvolupen més ràpidament i, per tant, és quan el cicle s'avança.
Clar, és d'aquesta manera, més o menys, com els hi afecta la temperatura, no? Suposo que la situació empitjora o millora depenent de la temperatura que faci, no?
Efectivament. I, de fet, un dels fenòmens que estem veient últimament, vale, que no és del tot nou, però, i a més a més, era del tot previsible, és que la processionària està pujant de cota. I cada vegada hi ha més afectacions de pinedes que estan a més alçada.
Uh-huh.
Aleshores, pinedes que habitualment no estarien afectades o molt poc afectades, com les pinedes típiques d'alpines o superalpines de pinegre, doncs ara, en segons quines vessants, perquè també depèn molt de si estàs en una vessant nord o sud, això és, també és molt determinant, doncs ara, evidentment, amb orientacions sud, el que passa és que les temperatures són cada vegada més altes i, per tant, aquesta oruga està afectant a pinedes que fins fa relativament poc això no passa.
Clar, vosaltres des del CREAF heu posat en marxa un projecte de ciència ciutadana per tal de vigilar aquesta salut dels boscos, no? Veure com els hi afecta i, precisament, doncs, la processionària és una de les afectacions que observem que any rere any doncs afecta directament als boscos i, com deies ara, a les pinedes. I també us centreu en les imatges que us envia la ciutadania, no? Per exemple, la gent que ho veu, que fa fotos, que fa vídeos, vosaltres ho analitzeu i doncs, amb aquest projecte també doneu més visibilitat, no? a la processionària en si.
Sí. De fet, aquest projecte que es diu Alerta Forestal, vale, que també hi ha una app que es pot descarregar, vale, amb el mòbil, doncs permet que qualsevol usuari es pot registrar-se o no, eh? Això depèn cadascú que faci el que vulgui, però si hi ha registre és més fàcil aleshores de que si alguna cosa no s'ha fet del tot correctament, doncs es pugui interaccionar amb l'usuari i dir-li, mira, has posat aquí que l'afectació és aquesta i potser hauria de ser una mica més alta, no? I aleshores també ajudem a l'usuari a definir encara millor les afectacions. Aleshores, això, l'usuari puja una fotografia, no?, d'un vessant que veu afectat. Si té la geolocalització en el mòbil, aleshores automàticament situa al lloc de la fotografia, o si no, la localitzant en un mapa manualment amb el mòbil.
Mm-hmm.
I aleshores això, envia la fotografia, se li demana el grau d'afectació en quatre categories, amb uns dibuixets, amb allò que permet fàcilment identificar el grau d'afectació, i ho envia. I aleshores, clar, aquesta informació ens és molt útil perquè, sobretot a base de bastants anys, podem començar a anar constatant això que t'estava comentant fa una estona, no?
Clar.
Com va avançant de cota, no? Com va pujant en alçada, si un determinat any una espècie està més afectada que una altra, quines superfícies estan afectades, si augmenten, si disminueix, perquè això són plagues, les plagues fan cicles, a vegades hi ha irrupcions molt, molt, molt significatives de determinats anys, però de cop també no desapareix, però sí que redueix moltíssim l'afectació, no?
Clar.
Tot això ho podem anar registrant gràcies a la col·laboració ciutadana.
Exacte, i encara que parlem també de boscos, de salut de boscos i com afecta això a les pinedes, doncs també hem de parlar dels animals, no? Perquè quina importància té pels altres animals, com per exemple els ocells, aquest fet de que la processionària doncs s'adelanti, s'avanci, aparegui durant aquests mesos amb temperatures més altes, com afecta això a la resta d'animals que han de conviure amb elles?
Bueno, de fet això és un magnífic aliment per a l'hivern per molts ocells, perquè molts ocells insectívors justament insectes a l'hivern n'hi ha molts menys, i per tant això és una font d'aliment estupenda, diguem, per molts ocells. I després a l'estiu és una font d'aliment també magnífica per exemple, pels ratpenats, perquè això és una, com he dit al començament, això és una papallona nocturna, per tant és un aliment per aquests animals. O sigui, des d'aquest punt de vista, com que és una... Clar, això és una espècie endèmica.
Clar.
I per tant, tots els animals depredadors la reconeixen i...
És positiu. No? Sí, clar.
Des d'aquest punt de vista, que s'avanci o retardi, segurament no té molta importància.
I per les persones ens pot afectar...
Sí, això ja és un altre tema.
Exacte.
Sí, per les persones i després també, sobretot, jo diria que pels animals, perquè les persones... Bueno, tampoc no anem a passejar-nos a les pinedes justament en aquesta època de l'any, o molt poc. I en qualsevol cas, el que sí que està clar és que si ho fem, ho hem de fer amb precaució.
Clar. Quina afectació pot tenir? Què dolent pot fer a les persones?
Bueno, com que és urticant, doncs, òbviament, no et pot afectar... Bueno, vull dir, només tocar els pèls, doncs, et pot produir aquesta d'allò urticant, no? Que produeix, bueno, vermellor i que es poden inflar i que si les extremitats si toques amb les mans.
Uh-huh.
I el més perillós és sobretot amb les mucoses, eh? Els ulls, etcètera. És a dir, els pèls inclús, clar, poden, si n'hi ha molta, moltíssima quantitat, aquests pèls doncs es desprenen i aleshores estan doncs, a l'aire, no? I aleshores, clar, pot produir aquesta sensació urticant, sobretot és el que et deia abans. Si estàs a dintre d'un bosc, hi ha molta processionària i, per tant, convé no passejar-se en un bosc quan no està baixant la processionària, sobretot quan hi és molt abundant.
Clar. I existeixen mètodes d'actuació, alguna manera d'evitar-ho en lloc de... O sigui, a part de no anar als boscos, que està clar, no? Si veus que hi haurà allò, doncs intenta evitar-ho, però quan ja, malauradament, et toca... Hi ha algun mètode d'actuació o per tal de que als boscos no hi hagi tanta plaga? Hi ha algun mètode concret? Sí.
Ara, el que es fan, en poca superfície, fan campanyes de fumigació. Eh? Cada any, més o menys, es programa, el Departament d'Acció Climàtica té una secció que es preocupa doncs, de cada any cada any analitzar quina podria ser l'afectació, no? I fer una previsió i mirar de fer campanyes de fumigació. Aquestes campanyes es fan molt al començament, que és quan realment és efectiva la fumigació. Més endavant ja no val la pena i per tant hem de fer programacions fent previsions o prediccions de on pot haver-hi més afectació i això ho hem de saber en base al que va passar l'any anterior o els anys anteriors, etc. Però sempre són superfícies realment molt petites, eh? S'actua de manera molt quirúrgica en zones properes a poblacions, o sigui, en zones en què realment pot tenir, que si hi ha diguem, afectacions importants, doncs pugui tenir, no, la població pugui patir les conseqüències.
Així doncs, la processionària, més o menys per aquestes èpoques de l'any, febrer i març, i després, doncs, de nou cap al juny, juliol, quan comença ja la calor de veritat. Moltíssimes gràcies, Jordi Vaireda, investigador del CREAF, per parlar amb nosaltres i posar-nos en alerta, o almenys saber una mica més sobre la processionària i què hem d'anar amb compte, doncs, si anem a boscos, com comentàvem. Moltíssimes gràcies.
Molt bé. Bon dia. Adéu.
Parlem ara de felicitat, perquè segons un estudi de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de la Universitat Autònoma de Barcelona, aquesta no costa gaire. Han demostrat que moltes societats amb ingressos monetaris molt baixos tenen nivells de satisfacció vital notablement alts comparables als dels països rics. Un tema del que volem parlar amb la doctora Sara Miñarro. Sara, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, parlem d'aquesta felicitat i d'aquest estudi que heu fet a l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental, perquè, clar, com és que països potser més pobres són més feliços que no pas en els països més rics? Això és així, realment?
Doncs, bueno, segons el nostre estudi, sí. Nosaltres hem entrevistat més de 3.000, gairebé 3.000 persones, de les quals gairebé la meitat no té ingressos monetaris, i bueno, el resultat que hem obtingut és que tenen un nivell de felicitat molt alt, que reporten un nivell de felicitat molt alt, tot i tenir molt pocs diners.
Mm-hmm. Clar, això, a què es deu? Com és que són més feliços els que tenen menys recursos, podem dir? És perquè tenen potser una visió de la felicitat molt més limitada, o a què es deu això?
Bueno, això és potser el pas següent, no? En aquest estudi no hem pogut investigar els motius de que estiguin tan satisfets amb la seva vida, però bueno, fa un parell d'anys sí que vam fer un altre estudi en més detall, on sí que els vam preguntar què era el que els feia més feliços, i en aquell cas ens van dir que les relacions familiars i socials i les experiències, sobretot en la natura, eren els temes que més recurrents. Mm-hmm. I després hi ha altres estudis que també han investigat, han començat a investigar aquest tema, i també ha sortit, per exemple, l'espiritualitat com a un factor bastant important.
D'acord. Clar, tot això és potser, no, a la societat aquesta en la que vivim nosaltres, potser ens preguntem, no, que potser és que coneixen poc que hi ha més enllà, no, del seu país, de la seva manera de viure, no? Potser estan més limitats i en aquest cas es conformen amb menys, i en canvi les persones que potser tenen una vida més rica o disposen de més diners, doncs són menys feliços perquè volen aspirar sempre a més, no? Pot ser aquesta necessitat de sempre voler més la que ens faci més infeliços als altres?
Bueno, jo crec que el que ens ensenya aquest estudi és que les persones poden tenir una qualitat de vida bastant alta sense necessitat de grans béns materials, no? I això a nivell de sostenibilitat, no, i dels canvis que hem de fer com a societat, doncs ens dona una mica d'esperança de que no és necessari aquest creixement econòmic extrem basat en extreure recursos de la terra.
Mm-hmm, exacte. Exacte. Al final, doncs, hi ha també una relació, no?, entre sostenibilitat i felicitat. En aquest cas, la frase que sempre és molt coneguda de si els diners donen la felicitat o no, doncs, amb l'estudi que heu fet, demostraria que no, no?
Exacte. Sí, sí. De fet, és el primer estudi global a societats així de petita escala, on tenim una mostra tan gran, fent la mateixa pregunta, fent servir els mateixos mètodes que els estudis més importants i més rellevants com l'Informe Mundial sobre la Felicitat. I, mm-hmm, per tant, bueno, el nostre estudi qüestiona de manera molt creïble, molt convincent, la relació entre diners i felicitat que s'havia demostrat o fins ara.
Mm-hmm. Abans comentaves el fet de l'espiritualitat, no?, de, per exemple, aquesta espiritualitat, de que les connexions amb la natura i de tot aquest entorn, doncs, pot influir bastant en la recerca d'aquesta felicitat, i que és alguns dels factors importants, no, a l'hora de tenir en compte per ser feliç. Clar, potser viure en una ciutat gran, en aquest cas, no?, fora dels pobles, perquè diuen que potser la gent dels pobles acostuma també a ser més feliç, no?, que acostuma a viure amb menys estrès del dia a dia, doncs el fet d'estar en contacte amb aquesta pau, no?, amb aquesta natura, doncs pot ser realment significant, no?, en aquest sentit també.
Sí, sí, exacte. És a dir, quan vius en un lloc més petit, amb no tant d'estrès i tantes preocupacions, doncs tens més temps per dedicar temps a la gent que t'estimes, als teus amics, a fer coses per tu, a fer coses a la natura, a observar i disfrutar dels petits plaers, i jo crec que això és una mica el que es veu més en aquestes societats, no? I també en els pobles petits, per exemple.
Clar. Sí, sí, totalment. En el dia a dia, quan vivim en una societat, en una ciutat gran, doncs és frenètic, no? I anem tots amb rapidesa, anem tots agobiats, i al final, quan et pares de pensar i quan vius potser en un poble més petit, tens més aquest temps, no?, de pensar en la felicitat i de pensar en altres coses, que no pas tot que vagi tan ràpid, no? Doncs seguirem pendents d'aquest estudi, de com avança aquest estudi que heu fet sobre la felicitat, i doncs parlarem de que no costa gaire, i també ens anirem plantejant en el dia a dia si realment és així. Sara Miñarro, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres sobre aquest tema.
Gràcies a tu.
D'aquí una estona, atenció, perquè parlarem també, com ja és habitual, de tecnologia. No marxem.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.
Esta Semana Santa, piensa en COPE.
Para emocionarte con las procesiones en directo.
El paso va acompañado por una auténtica marea de personas.
Para escuchar este Jueves Santo, desde las 6:30 de la tarde, la Misa de la Cena del Señor en la Catedral de Murcia.
Y el viernes a las 5, la Celebración de la Pasión.
Yo confieso ante Dios Todopoderoso.
Para vivir el Viernes Santo, a mediodía, el Sermón de las Siete Palabras desde Valladolid.
La palabra obrará en ti el milagro.
O para reflexionar en la madrugada. Jugada del Sábado Santo con las meditaciones de la Semana Santa, con Jesús Vidal, obispo auxiliar de Madrid.
Y con el Vía Crucis y el fraile dominico Vicente Niño.
Abrid los ojos, porque llegarán días en los que desearemos haber estado en el mundo.
Para sentir la Semana Santa, piensa en COPE.
Has montado un show espectacular. ¿Ha sido fácil?
No, justo antes de empezar se fue la luz. Pero mi equipo lo solucionó tan rápido que incluso empezamos puntuales.
Tu Opel y tú también sois un tándem perfecto. Por eso sabéis que lo mejor es realizar el mantenimiento anual en Opel Service con lubricantes Total Energies. Pide tu cita online y entra en el sorteo de regalos sorprendentes. Condiciones en opel.es.
Vive la provincia de Valencia en Semana Santa. Disfruta de sus playas a cualquier hora del día. Deleita tu paladar con una gastronomía única. Siente sus tradiciones. Practica deporte en entornos singulares. Emocionate en sus pueblos y parajes naturales. Provincia de Valencia, espectacular. Valencia Turisme, Diputación de Valencia.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Encarem la recta final del programa ara parlant de tecnologia i ho expliquem aquí, al matí del cap de setmana. Les dones representen només un 22% dels professionals que treballen en el camp de la intel·ligència artificial. En els darrers anys hem estat testimonis d'una evolució moderada en la presència de dones a les professions tecnològiques, però aquesta encara es queda molt per sota, amb tan sols el 22% a nivell global. Nosaltres avui volem explicar i volem parlar amb una dona que es dedica precisament en aquest sector i volem que ens expliqui la seva història, la seva evolució i en quin moment va decidir dedicar-se al que es dedica. María Mestras, de Data Scientist de Data Harmony, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Claro, hablamos de unos avances en la profesión que embarca pues tecnología, inteligencia artificial y demás, pero en que aún así ha habido evolución, pero aún queda muchísimo camino por delante, ¿no?
Sí, exacto. Yo ya llevo en el sector más o menos 6-7 años y bueno, es verdad que al principio trabajaba casi 100% con hombres y últimamente sí que estoy coincidiendo con más compañeras, pero bueno, el progreso se está viendo, pero muy poco a poco.
Porque tú, ¿qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas exactamente?
Yo estudié matemáticas y es verdad que en la carrera sí que coincidí con muchas mujeres, pero creo que ya en el ámbito laboral la mayoría optaron por el ámbito de la educación.
De acuerdo.
Y una vez acabé la carrera, yo me especialicé en análisis de datos y aquí es ya cuando empecé a ver que no era la única, pero era de las pocas. Y bueno, ya en el ámbito de ingeniería informática, pues y que hablamos de unos números que sorprenden.
Y tú, por ejemplo, María, ¿de dónde cogiste la referencia? ¿En qué momento supiste que te querías dedicar a esto?
Pues la verdad es que bastante tarde, porque yo siempre he sido de letras y es verdad que un profesor sí que me apoyó bastante, me animó porque la verdad es que me gustaban, se me daban bien y por su consejo pues cogí matemáticas, pero siempre pensando en el ámbito de la educación. Fue ya una vez dentro que empecé a estudiar que me empezó a interesar más la estadística y pues cuando salió la inteligencia artificial, o sea, el análisis de datos, pues me decidí irme por ese camino.
Claro.
Pero yo nunca he tenido una referencia femenina, ¿no?, que me aconsejara o que yo quisiera llegar a ser como ella.
Ahí está, claro. Claro, y supongo que una vez dentro ya te habrás encontrado con todo compañeros, ¿no? También, pues, sintiéndote seguramente de las pocas chicas que había en clase o en la profesión misma. Y supongo que has tenido también que pensar mucho al respecto, ¿no? ¿Qué es lo primero que pensabas, que se te pasaba por la cabeza?
Bueno, como te digo, estudiando sí que coincidía con bastantes chicas, pero ya en el ámbito laboral es cuando se ve esta brecha, se ve que todos sean compañeros, se ven altos directivos son hombres, y bueno, te da que pensar en, ¿será que hay algún prejuicio? ¿Será que yo me tengo que esforzar más que el resto? ¿O será que a lo mejor nunca voy a poder llegar a un rango tan alto como mis compañeros? Entonces, bueno, a lo mejor en ciertos momentos es un poco frustrante, pero bueno, es un poco una lucha, pero se puede.
¿En algún momento tú te has sentido diferente a ellos? ¿Has sentido que quizás partías con desventaja en ese aspecto?
Pues no diferente. No quiero decir que mis compañeros hubiera como un trato menor, pero tal vez sí que he tenido que esforzarme más o demostrar más para poder llegar al mismo nivel que ellos.
¿Y cómo ves, por ejemplo, el futuro a corto plazo? ¿Crees que habrá más ejemplos de mujeres que se dediquen a estas cosas? ¿Crees que habrá referentes? ¿O por lo que tú ves y por la gente que va subiendo, ves que todo sigue igual?
Yo creo que sí, que dentro de poco podremos ver más referentes femeninos, pero es verdad que para que haya más mujeres, yo creo que todo tiene que empezar desde la educación, desde abajo, es decir, cosas tan simples como juguetes, como anuncios en televisión, como temas de interés sexualizados, eso hay que trabajarlo y para que cada vez más mujeres se interesen desde pequeñas en el mundo de la ciencia y la tecnología.
Porque tú ves, por ejemplo, que, o sea, ¿cuál ves? ¿Qué es el problema realmente? ¿La falta de referencias, la falta de ejemplos, la falta de, o sea, que no se ve a la mujer en estos campos? Porque, ¿de dónde crees que sale el problema realmente?
Yo creo que es un poco suma de muchas cosas. No tenemos referentes, o sea, a cualquiera que le preguntes, una científica, como mucho va a conocer una o dos. Desde pequeños, creo que al hombre se le inculca más en el desarrollo, la innovación, la creación, y a la mujer no tanto. Y entonces eso yo creo que también nos crea una inseguridad, ¿no? A la hora de decidir una carrera, te va a costar más decidirte algo que a lo mejor es desconocido para ti, o que a lo mejor un niño sí que ha tenido desde más pequeño, como más a la mano, ¿sabes?
Y a partir de ahora, ¿qué es lo que quieres hacer, María?
Yo, bueno, estoy feliz con lo que estoy haciendo, entonces me gustaría, pues nada, seguir creciendo, seguir aprendiendo, y yo estoy muy feliz de haber elegido este campo.
Pues muchísimas gracias por contarnos tu experiencia. Ojalá sirvas también tú misma como ejemplo para muchas niñas que te vean y que se inspiren para seguir, por ejemplo, tu mismo camino. Así que te damos las gracias por habernoslo contado y a seguir en este campo que tanto te gusta y nos alegramos de ello. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Chao.
I parlem també de que la presència femenina no para de créixer en el sector immobiliari. Les darreres dades de l'Institut Nacional d'Estadística revelen que el 56% dels treballadors del sector immobiliari són dones, superant el 44% d'homes. Una tendència que no només reflecteix un canvi demogràfic significatiu, sinó que també posa de manifest els rols que les dones exerceixen dins del sector, com per exemple ara sent agents immobiliaris, gestores de propietats o consultores immobiliàries. Un canvi del qual volem parlar avui amb una dona, amb l'Ingrid Marín, que és cofundadora i sòcia directora d'Excellent Real Estate Circle. Ingrid, molt bon dia, buenos días.
Muy buenos días, Mar.
Claro, hablamos en este caso de buenas cifras, buenos porcentajes y con un papel importante de la mujer en el sector inmobiliario, ¿no?
Sí, y además yo preveo que seguirá creciendo el papel de la mujer en el sector inmobiliario, porque este sector reúne varias características que nos encajan mucho las mujeres, ¿no? Entre ellas está la conciliación de la vida laboral y personal, tener libertad para gestionar tus tiempos, y eso da esa flexibilidad horaria, ¿no? Eso permite poder ir a buscar a los niños al cole o ir a recogerlos, ¿no? Que otros trabajos no lo permitirían.
Claro. Claro, ¿cuál es el perfil de las mujeres que se dedican y que están actualmente trabajando en el sector inmobiliario?
Sí, ha habido un cambio de perfil respecto al pasado, ¿no? Anteriormente veíamos un perfil de mujeres entre 30 y 50 años con unos estudios medios. Actualmente el perfil de mujeres que entran en el sector inmobiliario cada vez es más joven y con mayor formación. Uh-huh. Eso permite que no solo, como anteriormente, estaban más en puestos administrativos, permite que tengan ya puestos de liderazgo, ¿no? Trabajen como agentes inmobiliarios, como gestoras de propiedades o consultoras inmobiliarias, ¿no? Eso es muy importante porque ha hecho un cambio de tendencia. Sí que creo que tenemos que seguir trabajando para llegar a puestos más elevados de dirección, ¿no? Yo creo que en los puestos más elevados de dirección en el sector inmobiliario sigue dominado por los hombres. Uh-huh. Y cuesta todavía acceder, ¿no? Y yo encuentro que hay un poco un techo de cristal en ese aspecto, que tenemos que seguir trabajando para romperlo. Pero cada vez hay más mujeres mejor formadas, con muy buena actitud para lograrlo, ¿no?
Claro, pese a esta pese a este avance, ¿no?, que aún queda, sí que es cierto que los roles que desempeñan dentro de la industria ha cambiado, ¿no?, en comparación también a décadas anteriores, ha ido evolucionando y ha ido mejorando también, ¿no?
Sí, es lo que te decía, tenían unos puestos más
diferentes,
administrativos, las mujeres en el sector.
Exacto.
Y actualmente sí que lideran, gestionan las propiedades, son agentes, son consultoras inmobiliarias, gestoras de patrimonio, pero nos queda, yo creo, un pasito más, ¿no?, para estar en los cuerpos directivos de muchas empresas que siguen dominadas por hombres.
Uh-huh. ¿Y se han tenido que enfrentar durante estos años a diferencias, por ejemplo, a desigualdades en cuanto a oportunidades, a crecimiento profesional? ¿Han tenido que demostrar más que los hombres en este caso?
Yo creo que las mujeres en general siempre tienen que demostrar más que los hombres, ¿no? Incluso cuando hay una gestión de una propiedad, cada vez pasa menos, pero en el pasado, si había un hombre o una mujer, en la operación siempre sentían los propietarios o los compradores que el peso lo tenía que llevar el hombre, ¿no? Que era como el que sabía, y la mujer como el que acompañaba. Eso ya va cambiando, y ya las mujeres gestionan propiedades por ellas mismas, y ellas están muy formadas y muy capacitadas para tener ese rol.
¿El futuro cómo lo veis?
Lo veo muy bueno y muy positivo, porque este sector permite a las mujeres tener mucha libertad y conciliar y poder tener familia a la vez. Entonces yo creo que seguirá creciendo el número de mujeres en el inmobiliario, y cada vez habrá más en puestos directivos, por lo que decíamos, por la alta formación que tienen y que están muy preparadas, ¿no? Yo creo que la mujer tiene una sensibilidad especial, una capacidad de escuchar a los clientes que necesitan, cómo ayudarles, ¿sabes?, entender sus necesidades y acompañarle en todo el proceso, porque al final alguien compra una vivienda porque quizá lo compra una vez en la vida, ¿no?
Uh-huh.
Entonces es un momento muy importante, ¿no?, y juegan las emociones, y las mujeres las entendemos muy bien.
Exacto. Toda la razón, la verdad, sí, sí. Pues Ingrid Marín, cofundadora y socia directora de Excellent Real Estate Circle, muchísimas gracias por hablar con nosotros y contarnos esta evolución de las mujeres en el sector inmobiliario, que también en un futuro pues irá avanzando con las más jóvenes que vayan subiendo y vayan cogiendo estos cargos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Mar, a ti por tu atención.
Gracias.
Gracias.
I ara parlem d'hàbits, perquè els espanyols mengem fora de casa cada cop més. De fet, la major part de la població adulta ho fa, i quasi el 74% ho fa els dies de cada dia, generalment perquè l'horari de feina no els permet tornar a casa, segons ho informen en l'últim informe d'alimentació a la societat del segle XXI, post-pandèmia, decisió alimentària. Avui sobre el tema i sobretot per enfocar-nos també en com ho podem fer de la millor manera, i ja sabeu també doncs fer-ho de la manera més sostenible possible, volem parlar amb la Meritxell Hernández, que és CEO i fundadora de Roll It. Meritxell, molt bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
Clar, parlem d'això, no? La xifra és de que el 70% dels espanyols menja fora de casa amb tàpers, no?, que ens emportem normalment, però que no tenim realment consciència de si ho fem de manera sostenible o no.
Sí, moltes vegades, a veure, és bastant habitual doncs veure gent que porta el tàper amb una bossa de plàstic perquè no el taqui, no? I en el mercat doncs hi ha altres opcions per poder-ho portar doncs d'una manera molt més sostenible, no? I sense que generi aquest impacte medioambiental.
Mm-hmm. I quines serien les maneres de fer-ho correctament en aquest cas?
Doncs nosaltres, per exemple, a Roli tenim una alternativa al portatàper, que és, doncs això és reutilitzable, i a part, en el nostre cas, tens doncs un 2x1, per un costat tens un portatàper i per l'altre, doncs, quan ho obres, tens unes estovalles, no? De manera que et dona ja més avantatges inclús que el transportar el tàper. Llavors és una manera doncs molt sostenible perquè evites llançar embalatge superflu i innecessari com les bosses de plàstic, i és també molt pràctic perquè et serveix d'estovalla a qualsevol lloc, doncs el pots obrir i tens una superfície neta on pots menjar, no?
Exacte, clar, normalment parlem ara de la gent que s'agafa el menjar de casa, no?, que se'l prepara prèviament i utilitza aquests tàpers, perquè bàsicament l'opció de menjar fora de restaurant o anar a un bar, tot això doncs ho fa molt poca gent, no? Al final econòmicament també és insostenible, no, diguem, vull dir, al final doncs surt molt més a compte comprar-se el menjar per casa normal i corrent com sempre, com quan fent la compra, i fer-t'ho a casa i després emportar-t'ho prèviament, no?
Sí, i tant. O sigui, els diners, ja només, o sigui, els diners que t'arribes a estalviar són, sí, imagina't si vas de menú cada dia durant tota la teva vida laboral, són milers i milers i milers d'euros que estalvies, no? I després també doncs el fet de poder menjar d'una manera molt més sana, molt més saludable, això també és molt important, i també el no perdre el temps.
Clar.
Cada vegada doncs tenim un horari més compacte. Abans, doncs, bueno, ara jo crec que hi ha no tantes empreses que acaben a les 7 de la tarda, però fins fa uns pocs anys era habitual. Llavors, clar, aquests horaris, no?, que estaves 2 hores per menjar, ara no. Ara s'intenta doncs menjar més ràpid, poder sortir abans, i això també facilita molt.
I com ens hem d'organitzar, per dir-ho d'alguna manera, la setmana a l'hora d'emportar-nos el tàper? És possible fer-ho de manera saludable i ecològica en aquest cas? Clar, moltes vegades ens fa mandra, no?, el fet de preparar-nos les coses pel dia següent, però clar, fer un tàper implica també cuinar prèviament a casa i emportar-nos-ho, no? Això es pot fer de manera saludable? Ens ho podem organitzar bé, diguem?
A veure, sempre tot el tema del menjar és una bona planificació. O sigui, més que temps, el que importa és tenir una bona planificació, sobretot comprar doncs, aliments frescos i sants, i això és clau doncs, a l'hora de planificar-te la setmana. Després també doncs, hi ha el que anomenem batch cooking, no? Que és intentar doncs, cuinar en bateria d'alguna manera, llavors agafar-te un dia de la setmana i aprofitar doncs, per cuinar tot el que vols menjar durant la setmana. Aleshores jo crec que és això, és tenir mm-hmm. aquest hàbit, i crec que es pot aconseguir. Clar. Sí, sí. T'estalvia molt temps.
Clar, també, clar.
O sigui, és un guany, no?, en tots els aspectes, o sigui, a nivell de temps, a nivell de salut, per la teva butxaca.
Mm-hmm. Dedica un dia a organitzar-ho tot. I un dels problemes, clar, mediambientals més greus en aquest cas, en el dia a dia, és la quantitat de residus plàstics que generem, no?, en el nostre sí. dia a dia. En aquest cas, amb aquests tàpers i amb aquest mecanisme, ens ho estalviaríem.
Sí, 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 totalment. O sigui, si ens parem a pensar la quantitat de residus que generem al dia, i ja no només portant el dinar, sinó doncs, també, per exemple, si ens emportem un entrepà, embolicant l'entrepà, no? O sigui, l'amic número 1, que és el paper d'alumini, no? O sigui, les bosses de plàstic que s'utilitzen doncs, per posar el sàndwich o els snacks, no? Tot això, per totes aquestes coses, podrien ser alternatives molt més sostenibles.
De fet, a les escoles, no?, quan els nens i nenes s'emportaven l'entrepà, fins fa pocs anys es feia amb el paper d'alumini, fins que, sí. no sé si a totes les escoles, però moltes d'elles es va acabar prohibint, no? I es va començar a demanar l'ús responsable de tàpers i de productes més així, no?, per tal de doncs, reduir aquest impacte mediambiental.
Sí, així és com vam començar nosaltres doncs, l'any 2008 amb una alternativa al paper d'alumini, que és un embolcall reutilitzable per entrepans, que és el book and roll. I les escoles, en aquest cas, doncs, van acollir doncs, el producte i la idea molt bé, amb els braços oberts. I són moltes escoles les que, des d'aquella època fins ara, ja han prohibit el paper d'alumini. Jo crec que ja són poques les que deixen portar paper d'alumini. I han sigut un dels nostres principals prescriptors a l'hora de recomanar opcions més sostenibles.
Exacte. Doncs Meritxell Hernández, CEO i fundadora de Rolit, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i explicar-nos, guiar-nos una miqueta com podem portar-nos al dinar en el lloc de feina, de manera que no perjudiquem moltíssim el planeta i doncs no utilitzem aquests plàstics tan perjudicials. Bueno, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Més de 100 joguines l'any. Això és el que reparen a l'Hospital de les Joguines de Gràcia i l'únic, de fet, que hi ha a Espanya. Es va fundar l'any 2017 de la mà de la Noemí Batllori i avui tenim el plaer de parlar amb ella. Noemí, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem de que és l'únic hospital de les joguines que hi ha a Espanya, no?
Bueno, com a lloc que es conegui així oficialment de reparar joguines, sí. Després, si hi ha altra gent que de manera més informal arregla joguines, segurament que sí.
Clar,
que el país és gran, però...
Sí, clar. Què és el que feu?
El que fem nosaltres és, bàsicament, el servei d'arreglar joguines per encàrrec. Com porten les joguines, fem un diagnòstic, donem un pressupost aproximat i l'arreglem, i després la venen a recollir.
I, clar, imagino que et va venir d'algun lloc, no?, aquesta afició per les joguines, per reparar-les, en aquest cas. Com va néixer tot plegat?
Doncs, mira, la idea va néixer quan la meva filla, la Gala, era petita. Ara té 11 anys, però llavors hauria de tenir 2017... 4 anyets, estàvem a casa 3 anys o així, deuria tenir, estàvem jugant a casa i una joguina es va trencar i, bueno, ella va tenir un disgust i jo vaig fer com que l'arreglàvem i la curàvem i la portàvem a l'hospital i l'abraçàvem i, bueno, li dedicàvem una estona a aquella trencada que havia tingut i aleshores vaig veure que el disgust se li passava. Mm. I em vaig apuntar com que allò havia estat una bona idea.
Mm-hmm. I al cap d'un temps, al cap d'un parell d'anys, ho vaig reprendre.
Clar, suposo que els hi tornes aquesta il·lusió als nens i a les nenes, no?, amb aquestes joguines reparades.
Sí, nens i nenes, i no tant nens i nenes, perquè quasi tothom que ve són adults, que em porten o bé la seva joguina de quan ells eren petits que s'ha trencat, o que li tenen una estima en una joguina, o la joguina d'algun net, o havia sigut dels fills i ho volen arreglar pels nets.
Mm-hmm. Clar, teniu molts tipus de clients, no? També suposo sí. Que... Clar, en aquest cas, si dius que no és gent tan... No són nens i nenes, només... També suposo que deuen ser records, no? Més enllà d'una joguina simple i normal.
Sí, són records i al final és aquesta infància que tots tenim a dintre, no? És aquest trosset de nen. I moltes vegades jo el que dic és que és posar una mica... Bueno, sobretot la gent més gran, que veig així com més fràgil, que venen encorbats amb el bastó. Tampoc són tants, però vull dir que em ve gent molt gran i que s'ha desplaçat fins aquí per portar-me la joguina, doncs suposo que són... Bueno, hi ha aquesta intenció de cuidar aquell nen que encara tenen a dintre o aquell nen que van ser. Mm-hmm, i hi ha tota aquesta part emocional.
Clar. Quines són les joguines més freqüents que arregles en aquest cas? Com són? Quines són?
El més habitual són... Nina, o sigui, hi ha com grans grups, unes són nines, tant nines antigues com nines d'ara, doncs que jo què sé, se'ls ha caigut la pestanya, o se'ls ha trencat un dit, o el gos ha mossegat un braç, o s'ha descosit una part de la panxa, o les antigues, que és més en tema de les gomes, que abans funcionaven amb gomes, totes les articulacions, després hi ha tot una altra part que diríem que són tots els adraps, tots els peluixos, que això és més per temes de bebès o de... I, bueno, inclús no tan bebès, adolescents o gent que porten el seu pelut de quan havien sigut nens, que està molt vell, que ells no gosen rentar-lo i arreglar-lo una mica, doncs els faig aquesta conservació de posar-li més espuma i posar-los una mica a punt. I després tot el que són més joguines, més com convencionals de fusta, que s'ha trencat, que s'ha perdut una peça, llavors s'ha de tornar a construir la peça... Mm-hmm. Bueno,
tota una varietat.
Sí.
Clar, suposo que no deus tenir una o dues joguines només, deus tenir moltíssimes. Com ho fas per tal d'organitzar-les i després tornar-les al seu propietari? Com t'organitzes en aquest cas?
Doncs mira, això... Primer vaig començar, com que eren poquetes, doncs, bueno, anaven entrant i les anava deixant allà i després vaig veure que això ho havia de... com d'endreçar una mica i que cada una tingués com un codi, perquè a vegades em trucaven i em deien com tens la meva nina? I jo pensava, nina, doncs aquí en tinc 8 o 10, saps? No, aquella que tenia la panxa... I, bueno, vaig dir, això tinc que... ho haig de numerar. Llavors, de manera natural em va sortir, doncs, tinc com una numeració en un tampó, i a cada joguina que ve li poso una gometa amb una etiqueta que té un número, diguem un codi, posem per exemple el 333, no? Després tinc una llibreta d'ingressos on també escric el 333 amb el nom de la persona que m'ho porta i un telèfon, que és el mateix número que després li he posat a la seva joguina, i aquesta persona s'emporta una targeta de l'hospital amb aquest mateix número, de manera que quan em truquen em demanen per la 333.
Clar, exacte.
Fent el símil que també passa als hospitals, no? Que portem tots la pulsera.
Exacte, sí, sí.
Per identificar-nos.
Clar, per això, d'aquí el nom de l'Hospital de les Joguines, no? Al final és la vida real, però en aquest cas, doncs, amb les joguines. I les persones que venen, com ho fan? Te la donen així normal? T'expliquen el que volen arreglar? I ja està, no? I ja t'encarregues tu.
Sí. Normalment em diuen quin és el problema que hi ha, fem el que em dic el diagnòstic, i bueno, doncs aquí li haurem de canviar el braç, o t'haig de cosir la panxa, o haig de treure un nou patró de tota aquesta part i ho hem de tornar a cosir. No, fem una mica el diagnòstic i li explico el que els hi faré, i això ho puc fer o en persona quan venen, o a vegades que només enviem una foto i diem el que ha passat, pues, se li ha trencat aquesta no sé què, llavors ja només amb la foto veig el model de la joguina i ja més o menys també els hi puc fer un diagnòstic, saps? Jo li faria això i això i això i costaria tant.
Clar, és molt car reparar una joguina?
A veure... Podria ser molt car, perquè al final són bastantes hores. El que passa que, bueno, si fos molt car, encara costaria més que les arreglessin la gent. Aleshores, com que, bueno, jo no només tinc aquest projecte, tinc un taller de maquetes aquí al barri de Gràcia i tinc altres potes que m'aguanten, per dir-ho d'una manera, doncs l'Hospital de les Joguines no, el servei no és, no puc posar un preu l'hora perquè llavors ningú ho faria, saps? Faig una mica un diagnòstic així una mica per sobre i el que sí que demano és que no tinguin pressa, vull dir que normalment dono dues setmanes de...
Per fer-ho.
Per fer-ho, vull dir que si m'entra una cosa abans que és més urgent, que està més ben pagada, en el sentit de que em sostén més el taller, vull dir que, bueno, vaig intercalant un tipus de feina amb un altre i l'hospital va avançant a un ritme i hi ha altres feines que avancen a un altre ritme.
Clar, suposo que el preu deu com diferenciar-se una mica, no? Depenent de la reparació que s'hagi de fer, no? Depenent de, per exemple, si se li ha caigut a una nina una pestanya o si s'ha de reparar, per exemple, tota la panxa d'un nino, no?
Exacte, exacte. Jo calculo una mica les hores, com que ja n'he fet bastantes, pues hi ha feines que repeteixen, llavors jo les tinc bastant comptabilitzades. Per exemple, quan són peluixos que han perdut com tota una part de la pell, que jo haig de fer puntades amb llana, això són moltes hores, llavors ja sé més o menys per on aniria el preu. Ja ho tinc comptat de tres vegades.
I per on aniria?
Doncs una cosa així com el que t'estic dient, sobre uns 120 euros.
I una cosa una mica menys greu, diguem?
Una cosa menys greu com, per exemple, un canvi de gomes d'una nina antiga que s'ha de canviar tot el sistema de gomes. A veure, n'hi ha unes que tenen més intríngulis menys, podria anar entre els 25 i els 50 euros.
Vale, d'acord, d'acord.
Saps? Perquè et facis una idea.
Clar, deixant de banda el preu i la part més professional, també imagino que hi ha com una ensenyança, no?, al darrere. Quan un nen o una nena venen, per exemple, sobretot els més petits en aquest cas, venen amb una joguina trencada, el fet de no tirar-la i tenir una altra ràpidament a les mans de nova, també els hi dona com una mena d'ensenyança, no? Els fa entendre que les coses es poden arreglar, que amb paciència doncs es pot treballar amb això i que tot t'hi arreglo, no?, al final, d'alguna manera.
Sí, bueno, que també és una mica els valors que difon el projecte en si, no?
Clar.
Això d'Hospital de Joguines és que les joguines es poden arreglar, vol dir que les coses es poden arreglar, que els disgustos, si ens cuidem i ens abracem i ens mimem, doncs també s'arreglen. I, bueno, és una mica... L'únic que trobo del projecte és que pel nen, quan el nen arriba a aquest món, per ell la joguina és com el primer objecte que té fora d'ell mateix, no?, amb el que interactua. Llavors, que aquest objecte, que és com ell estructura el món, i serveixi per entendre que les coses poden arreglar, bueno, trobo que és...
Clar.
És maco.
I més en el món en què vivim, que tot va tan ràpid, i quan ja deixes una cosa tens una altra a les mans i no et dona temps d'acabar d'assaborir les coses a poc a poc, no? En aquest cas, doncs, arreglant una cosa i fent que tingui una utilitat molt més llarga i una vida molt més llarga, doncs també es viu diferent, crec jo. Sí.
Vull dir que això també tot és aprenentatge, no? I portar el nen fins a venir aquí amb el teu net i deixar la nina aquí i veure que aquí hi ha tot de gent que també ha portat el seu nen a arreglar i, bueno, dedicar-li aquest temps a la cosa que s'ha trencat, bueno, tot és ensenyança, no?
Exacte. Doncs, Noemí Batllori, de l'Hospital de les Joguines, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
I explicar-nos tot el que feu. Gràcies.
Molt bé. Gràcies. Adéu, bon dia.
I fins aquí l'actualitat de la setmana. Que acabeu de passar un molt bon diumenge i una bona Setmana Santa. Ara sí, gràcies per la vostra confiança.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.